El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia de nou i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto, espero que hagueu passat un molt bon dissabte. I avui diumenge tenim una gran varietat de temes per endavant. Però abans, sabeu com és d'important tenir una bona il·luminació a la feina? Per si no ho sabíeu, això pot influir i afectar en gran mesura el nostre rendiment i a la nostra salut. Parlem ara de la il·luminació a les oficines perquè l'Associació Professional de Dissenyadors d'Il·luminació està subratllant la importància d'una il·luminació adequada als espais de treball per tal de garantir el benestar i la productivitat dels empleats en un moment en què molts es reincorporen a les activitats presencials i aquesta es presenta com un element essencial per millorar el nostre rendiment. Segons estudis recents, de fet, això podria incrementar la productivitat laboral fins a un 10%. Sobre el tema li preguntem al Jordi Ballesta. Jordi, molt bon dia.
Hola, com esteu?
Clar, parlem d'aquesta il·luminació a les oficines, que sembla que no, però realment té una importància molt gran en el dia a dia, no? En el sector, a la feina, i sobretot si es treballa en una oficina davant de l'ordinador i has de passar moltes hores, no?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, si penseu una miqueta quin és l'espai físic en el que esteu més hores al dia, la resposta de moltes persones serà que és el seu espai de treball, la seva oficina. Clar. Per tant, és l'espai on estem més hores i és el que més ens afecta a nivell de bioritmes.
Com ha de ser aquesta il·luminació perquè estigui correctament, perquè estigui correcta per la nostra salut?
Doncs la gent que és molt afortunada tindrà molta llum natural. Això seria ideal. El que passa que, bueno, doncs, degut a l'estructura de les ciutats, doncs, no ens permet tindre la suficient llum natural a molts espais de treball. Per tant, on no tinguem la suficient llum natural, hem de complementar amb llum artificial, o inclús, quan no tinguem cap llum natural, doncs hem de treballar amb llum artificial perquè aquesta feina sigui el més confortable possible. Hi ha moltes maneres d'il·luminar d'una manera adequada una oficina, però la primera i més important, des del nostre punt de vista, és que tinguis un bon nivell d'il·luminació, tant en pla horitzontal com en vertical, que estigui compensat a nivell de balanços de llum. També que el contrast sigui adequat, per tant, que l'oficina no sigui plana, perquè una oficina plana fa que l'ull no treballi, i al no treballar l'ull també ens cansem més la vista. Per tant, hem de simular una miqueta aquesta llum que troba la natura, que té cert contrast i fa que el múscul de l'ull treballi, per tant, que el cervell ho entengui de manera més natural. També hem de cuidar molt la cromàtica. La cromàtica és que també reprodueix els colors, la llum artificial. Per tant, si els colors que tenim al voltant nostre, a la nostra oficina, es reprodueixen d'una manera natural, vol dir que també el nostre sistema, el nostre cervell, els nostres ulls, entenen que aquell espai és més natural i estan més confortables.
I quins efectes pot tenir la llum amb la que treballem? Què és el que ens pot produir?
Doncs mira, hi ha una cosa que es diu ritme circadià, que bàsicament parla dels ritmes naturals que hi ha a l'interior del nostre sistema, del nostre cos. El ritme circadià el que fa és que s'activin certs mecanismes dintre del cos que fan entendre a la persona que ha d'estar activa o que ha d'estar relaxada. Això ve de quan vivíem a les cavernes, no? Que teníem molt contacte amb la llum natural, llavors el prehistòric, per entendre'ns, entenia que quan sortia el sol ell havia d'aixecar-se, per tant no feia servir despertador, sinó feia servir llum. Sabia que a les 12 del migdia tenia el moment de més activitat, perquè hi havia més intensitat de llum, més claretat per anar a caçar, no? I ell sabia que havia de sortir a caçar en aquell moment. En canvi, quan ja venia el capvespre, baixava el nivell d'intensitat de llum, canviava de direcció, canviava de color, i aquest prehistòric sabia que havia d'anar cap a la cova a dormir. Doncs això, d'alguna manera, és aquests ritmes circadians que avui en dia, amb la il·luminació artificial plana, estricta i contínua, estem desvirtuant. Llavors fa que el nostre cos no entengui què ha de fer. No li estem donant les instruccions adequades, perquè estem molts cops 8 o 10 hores en un espai monocromàtic i monointens. I això pot afectar a la nostra salut.
Clar. Al final es tracta, més que d'una qüestió de confort, d'una qüestió de salut tan mental com física, no? Realment li donem la importància que té?
Jo t'he de dir que cada cop més. Des de l'estudi estem projectant cada cop més espais de treball, on els clients ens demanen tindre en compte aquest factor de salut. Nosaltres ja fa temps que diem que la llum és... no és eficiència, sinó és salut. Per tant, invertir en una bona il·luminació en un espai de treball és guanyar en la salut dels empleats. Ja per temes tecnològics, ara mateix, amb l'aparició del LED, ja estem aconseguint estalviar molta energia. Per tant, totes les planificacions d'il·luminació en espais d'oficina ja són sostenibles, perquè estem consumint molt menys que abans. Ara, el pas següent és dotar-los de suficient coneixement a nivell de disseny d'espais de treball perquè totes aquestes oficines, a més, també parlin saludable.
Clar. Clar, tot això ho mirem des de la perspectiva, no?, d'estar en un entorn de feina, no?, a l'oficina, però, per exemple, a casa hauríem de tenir també de prendre les mateixes mesures en qüestió d'il·luminació?
És més complicat. T'explico el per què. A casa és més estrany que estiguem tantes hores en un mateix espai. És quelcom que ens passa més a l'oficina. Per afectar els ritmes circadians, els estudis científics actualment el que diuen és que has d'estar un mínim d'hores en aquell espai de manera continuada. A casa, lo habitual és fer una vida més dinàmica, és a dir, ara estàs a la cuina, estàs a l'habitació, estàs al menjador. Per tant, el canvi d'espai, el canvi de llum és més natural. Sí que, per exemple, hi ha una cosa que podem treballar a casa que és molt pràctica, que és ajudar el cos a anar a dormir. És una cosa que fa molt poca gent, però que ajuda molt. I que també ens ajudaria a cuidar la nostra salut. Mm-hmm. Com es pot fer això? De manera molt senzilla. No cal grans sistemes de control, no cal grans il·luminacions, però nosaltres sempre recomanem que, primer, les 3 hores abans d'anar a dormir, d'una manera natural, ja no vegis pantalles. Sé que és molt difícil, sí. Perquè avui en dia estem rodejats de pantalles, però és la primera recomanació, no? Treure aquest factor de llum blava de la nostra vista les 3 hores abans d'anar a dormir. I aleshores anar adequant una miqueta la llum del teu espai cap a una llum més tranquil·la. Per tant, mentre estàs sopant, pots tenir una làmpara sobre la taula que et proporciona la llum en el treu horitzontal per sopar perfectament. Després de sopar, pots agafar una llum de sobretaula en un racó al costat del sofà per llegir, per relaxar-te, per fer el que hagis de fer en aquell espai. I després, quan vas cap a l'habitació, la llum ja podria ser una miqueta més baixa, podria estar a la tauleta de nit o sota la tauleta de nit, on ja la direcció, la posició, la intensitat d'aquella llum és molt fluixeta. Llavors, el teu cervell, de manera irracional, de manera inconscient, entén que el cos ha d'anar a dormir. Per tant, els bioritmes que tu necessites per dormir de manera correcta ja s'activen.
Clar. Una de les coses que segurament, no, ara pensant en això de casa, segurament fem malament el fet d'apagar totes les llums i deixar només la tele oberta. Això suposo que deu ser dolentíssim, igual que anar-te'n a dormir mirant la pantalla del mòbil.
És el pitjor dels escenaris. Sí, tant
les fem pantalles... tots, eh?
Sí, exacte, les pantalles LED, no? Jo sempre que em pregunten, i tinc molts alumnes a classe, a la universitat, que em fan consultes d'aquest tipus, profe, no dormo bé. El primer és treure les pantalles, insisteixo, sé que és molt complicat, però si el nostre cervell està rebent aquest component de llum blava, perquè les pantalles LED tenen una freqüència... ens parlen en una freqüència molt blava. Aquesta freqüència blava és la de màxima intensitat d'activitat al migdia, no? Per tant, li estem dient al cromanyon que tenim dins, no? Aquell animal que està guardadet dins nostre, li estem dient, escolta'm, posa't a full intensitat d'activitat. Llavors, estàs tirat al sofà, que en teoria tu vols relaxar-te, i el que li estàs dient als teus bioritmes és activa't al màxim. De la mateixa manera que portar una tablet o un mòbil, veure una sèrie al llit, és pues, el pitjor inici per dormir que li pots donar al teu cos. Entenc que és complicat, entenc que la dinàmica de vida ara és aquesta, però si hi ha gent que ens escolti i està tenint problemes d'insomni, doncs si prova 2 o 3 setmanes de les 3 hores abans d'anar a dormir, rodejar-se de no pantalles, d'una llum més càlida, d'anar canviant la intensitat i la direcció d'aquesta nit, jo puc gairebé prometre que a les següents setmanes dormirà més hores i millor.
Doncs aquí està la proposta, no? Aquesta recomanació per tal de que podem descansar millor i sobretot fer un bé a la nostra salut, tant física com també mental. Jordi, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquestes recomanacions, no? I sobretot per també renyar-nos una miqueta, no? En aquest aspecte amb el que fem malament i posar bona llum tant en el moment de treballar, no? Aquestes hores que passem el dia a l'oficina o on sigui, com després també a l'arribar a casa i fer bé les coses, que ja
toca. I tant.
Moltes gràcies.
Doncs agraeixo molt l'interès i que tingueu ganes de parlar d'aquest tema, que jo crec que és molt interessant i molt rellevant, i sí que és veritat que en parlem poc i se'n podria parlar una miqueta més.
I tant.
Gràcies, eh?
Gràcies. I ara volem parlar de que l'Associació de Consumidors Europeus ha denunciat les principals companyies de videojocs per estimular els menors a gastar diners en monedes virtuals en compres integrades dins dels jocs. L'acció arriba acompanyada de les denúncies també de 22 organitzacions de 17 països europeus i entre les empreses denunciades hi ha les responsables de videojocs com per exemple Fortnite, Minecraft o Clash of Clans, entre d'altres. Les associacions denunciants, entre les quals es troben Asofin i la Federació de Consumidors i Usuaris, adverteixen contra aquestes pràctiques deslleials i afirmen que, de mitja, els nens europeus gasten uns 39 euros al mes. Avui sobre el tema volem parlar amb la coordinadora de voluntariat tecnològic de Cibervoluntaris, la Meritxell Torrents, perquè ens expliqui una mica com podem encaminar en quant a l'educació d'aquests nens per tal de que no es facin addictes a aquest tipus de videojocs. Meritxell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Marc.
Clar, quan tenim un fill o filla, no, d'aquestes edats que es posen a jugar a videojocs, és gairebé inevitable, no, que en certa manera doncs estigui una mica enganxat, que vulgui gastar-se una mica de diners en aquests videojocs. Com podem, per exemple, evitar que arribi fins a un cert punt a ser preocupant això?
Doncs mira, t'explico. Nosaltres, el que és la tasca de la nostra fundació, que bueno, per si no la coneixeu, és una fundació espanyola, referent internacional, amb voluntariat tecnològic. Vale? Llavors, l'objectiu del que és la nostra fundació és eliminar la bretxa digital, vale? I per això des de 2001 ens dediquem doncs, a formar de manera gratuïta en competències digitals, vale? En especial atenció a col·lectius vulnerables. Vale? Llavors ho fem mitjançant una xarxa de més de 3.500 cibervoluntaris que sobretot treballen doncs, per educar en tecnologies i en com fer un ús segur d'aquestes eines, no? Tecnològiques. I bueno, a nosaltres, per la nostra part, sobretot en el que és el tema menors, el nostre principal objectiu és educar en com fer un ús conscient, segur i positiu de la tecnologia. Vale? Llavors, sobretot, creiem que el més important és donar un acompanyament al menor en les diferents etapes, no? que tenen, doncs, educant-los sobretot en l'ús que poden estar fent de la tecnologia en aquells moments. I, sobretot, creiem que el més important és també que comencin a aprendre doncs, des d'abans de tenir el seu propi dispositiu. Vale? És important, sobretot, llavors, educar i fer aquest acompanyament perquè puguin fer un ús positiu i segur de les tecnologies. No? Llavors, creiem que, sobretot, el més important és això, educar-los des d'un primer moment i que aprenguin també, doncs, sobretot, la part positiva, que puguin treure el més positiu de l'ús de les tecnologies, no? Llavors, clar, nosaltres en aquest sentit tenim tota una sèrie de projectes educatius que van dirigits, doncs, a això, no? Sobretot es tracta de tallers formatius gratuïts perquè coneguin els entorns digitals en els que ells doncs, es van movent i que coneguin doncs, els riscos que poden existir, com prevenir-los, Però també, sobretot, que coneguin de primera mà doncs, eines i opcions que poden tenir de seguretat, no?, per protegir-se. Uh-huh. En principi, en aquesta línia, ara mateix estem enfocats sobretot en un projecte que estem donant a terme ara mateix en tot el país, que es diu Campamento Digital. I aquest Campamento Digital, sobretot del que tracta, bueno, es tracta d'un curs d'activitats extraescolars, ¿vale? És un programa gratuït, que té 30 hores de formació en competències digitals, dirigides a joves de 9 a 17 anys, i sobretot el que busca és això, adaptar-se a cada edat, ¿vale? al que puguin estar visquent aquests menors a les tecnologies i ensenyar-los doncs, a com fer aquest ús positiu, no?, del que és internet en general.
Uh-huh.
Llavors, bueno, sobretot tractem temes com poden ser la cerca d'informació, el disseny de contingut digital, però sobretot també la protecció de la privacitat i la gestió que fan d'aquest temps online, no? Uh-huh. O sigui, la gestió que fan en general de l'ús d'internet.
Clar, en aquest cas, com bé comentaves, ajudar-los, no?, en aquest acompanyament, educar-los, no?, explicar-los uh-huh. realment les parts bones i les parts dolentes dels videojocs, no?, d'internet en general,
uh-huh.
doncs és el que farà que no es tornin addictes, no?, o que no vagin pel mal camí. En aquest cas, un cop tenim, ara sí, una addicció, però què és el que podem fer? O un cop tenim, per exemple, un menor que apunta, no?, que a poc es pot anar desestabilitzant en aquest aspecte, què és el que podem fer?
Clar, nosaltres, sobretot, el que comentava, el que treballem és sobretot l'educació i la prevenció. Llavors, clar, en aquesta línia, vull dir, no estem especialitzats clar. En aquest tema en concret, estem més especialitzats, sobretot,
en el previ, no?
Educar exacte. Perquè es puguin moure. Però crec que, precisament, la clau és aquesta, doncs, ensenyar i educar, doncs, en com es poden moure o amb quines eines disposen ells mateixos per poder prevenir o detectar aquestes situacions, no?
Uh-huh.
O fins i tot en aquesta línia també tenim nosaltres el que són formacions a famílies i a docents o a persones que acompanyen a menors. Tenim el que són formacions enfocades a com treballar i prevenir aquests riscos, no? Llavors, clar, en aquesta línia és el que puc comentar que nosaltres treballem sobretot, no? El donar eines que puguin ajudar a
no arribar
treballar
fins aquell...
aquesta situació.
Exacte, tant. A no arribar fins a aquell punt. Ara comentaves
exacte.
L'edat, de 9 a 17 anys. Normalment es comença cap als 9 anys, tot això, o fins i tot una miqueta abans?
Sí, a veure, pot ser que comenci abans. El que passa és que, clar, nosaltres sobretot estem emmarcats en el que doncs, des de la legalitat és l'ús dels dispositius mòbils, però sí que ho intentem treballar abans i és per això que comencem a partir dels 9 anys. Ja et dic, sobretot aquest és un tema que després depèn també molt de cada família, no? Vull dir, de l'ús que es fa des de casa i és per això que sobretot nosaltres, doncs, bueno, vull dir, aquest programa en concret ve determinat per aquestes edats, 9 a 17 anys.
Uh-huh.
I que nosaltres també tenim una resta de formacions que sobretot van dirigides a tots els públics, però en aquest cas sobretot és més que res perquè és l'edat en la que comencen a fer ús d'aquests dispositius.
Exacte. Sobretot és quan es concentren més, no?, un major nombre de nens i adolescents. Doncs Meritxell Torrents, sí. Coordinadora del Voluntariat Tecnològic de Cibervoluntaris, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres
gràcies.
I per educar aquests menors d'edat, no?, en aquestes tecnologies que realment són un perill, no?, si s'utilitzen d'una manera dolenta, no?, en cas de que així sigui. Doncs aquesta educació prèvia sempre va bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu. I una última coseta, jo el que recomanaria sobretot a famílies que puguin estar doncs, visquen en aquestes situacions, que sobretot sàpiguen que aquestes formacions les poden sol·licitar des de la nostra pàgina web, cibervoluntarios.org, i en concret el que és Campamento Digital el poden sol·licitar des de campamentodigital.org, vale? I els hi podem informar sobre com ho poden organitzar, doncs, de cara a que es puguin fer aquestes formacions a centres educatius o ajuntaments o ampas de la seva localitat, vale? Mm-hmm. I res, i moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu per explicar-nos-ho. Gràcies.
Bon dia.
I ara volem parlar d'un estudi que ha revelat que practicar activitat física intensa permet reduir els nivells d'oxidació del colesterol present a la sang, la forma més perjudicial de l'anomenat colesterol dolent. Sobre el tema volem parlar amb el doctor Roberto Elousa, que és investigador de l'Institut de l'Hospital del Mar i decà de la Facultat de Medicina de la UBIC, de la UCC i de la CiberCB. En parlem sobre el tema amb ell per preguntar-li una mica sobre aquest estudi que ha portat a terme a l'Hospital del Mar en conjunt, no també amb altres universitats i amb altres hospitals. Roberto, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquest tema, no, del colesterol dolent i d'aquests nivells que preocupen realment a la població, no?
Sí, aquest estudi tots som coneixedors de que l'activitat física és bona i redueix el risc de tenir malalties cardiovasculars i altres malalties, i també sabem que el perquè d'aquesta reducció, o sabem parcialment el perquè d'aquesta relació, d'aquest efecte beneficiós. Ja sabem que redueix el colesterol dolent, l'LDL, puja el colesterol bo, l'HDL, redueix la pressió arterial, millora el sucre a la sang, ajuda a controlar el pes, però tot això no acaba d'explicar del tot el perquè l'activitat física és beneficiosa. I llavors nosaltres vam fer un pas més i vam estudiar en detall amb 3.000 persones, 1.500 homes i 1.600 dones aproximadament, per veure quina era la relació entre la pràctica d'activitat física i un tipus de colesterol que és el colesterol dolent, que a més està oxidat, que realment és el més dolent de tots, el colesterol LDL oxidat. I el que vam veure és que l'activitat física, com dius, l'activitat física intensa, que és aquella que entrem en calor quan la fem, caminar a poc a poc no és intens, sinó que hem d'entrar en calor, doncs aquest tipus d'activitat física es relaciona amb una reducció del colesterol LDL oxidat, aquest dolent de la pel·lícula. Uh-huh. I més o menys per cada 30 minuts que fem d'aquesta activitat al dia, aquest caminar de pressa o marxa nòrdica o ja tots els esports, doncs aquests 30 minuts al dia de fer aquest tipus d'activitat doncs redueix aquest colesterol dolent aproximadament un 8-10%, que és un canvi significatiu.
Exacte. Vosaltres mateixos heu donat aquestes dades, no?, de que 30 minuts al dia d'exercici té com a efecte una reducció d'entre un 8-10% d'aquest colesterol dolent, però tot i això, el treball també apunta, no?, que l'efecte es produeix, en aquest cas, només en homes, no?
Sí, com a investigadors estem obligats a veure també aquestes diferències i aquestes relacions, estudiar factors determinants de la salut amb homes i amb dones i veure si hi ha característiques diferencials. Nosaltres no esperàvem veure aquestes diferències entre homes i dones, i el que vam veure és que sí, que aquesta relació només la veiem amb homes i no la veiem amb dones. I aquest resultat ens va sorprendre inicialment. I llavors, doncs, el per què ho veiem amb homes i no amb dones, doncs no tenim una resposta en aquest moment perquè no ho havíem previst i no havíem dissenyat aquest estudi per respondre aquesta diferència entre homes i dones. Però a posteriori podem intentar explicar aquests resultats, i això s'ha de confirmar posteriorment, doncs que les dones ja de partida ja tenen nivells d'aquest colesterol LDL oxidat més baix que els homes. O sigui, estan, ja el punt de partida és més bo per les dones que pels homes. I igual, quan ja ho tens més bo, doncs millorar això doncs és més difícil. I per què, doncs, i per què ja de partida ja estan més bé les dones? Doncs, doncs perquè doncs moltes de les dones que nosaltres vam estudiar estaven en edat fèrtil, i igual els estrògens ja sabem que són un factor que redueix l'oxidació d'aquestes partícules de colesterol dolent.
D'acord. Clar, tot això apunta, no, l'estudi, que pot ser un dels mecanismes que explicaria aquest efecte positiu de portar a terme exercici físic en la prevenció de les malalties cardiovasculars. Estem en un punt en el que ja podem, doncs, tractar aquest tipus de malalties, que ja podem donar un pas més endavant?
Bueno, ja tenim moltes eines per tractar i per prevenir aquestes malalties cardiovasculars. Ja tenim moltes eines, sí, molts medicaments, però un medicament que podem utilitzar al nostre dia a dia és aquests estils de vida que ja som tots coneixedors de l'activitat física, una dieta més saludable, evitar el consum de tabac, tot això ja ho sabem, I amb aquest tema de la prevenció d'aquestes malalties, doncs entrem en un debat també de que com que lo difícil que és la prevenció, no? Perquè quan tenim aquest colesterol molt elevat, o la pressió a vegades molt elevada, o fumem, doncs tot això no fa mal, no ens trobem malament. I com no ens trobem malament, és molt difícil aquest canvi conductual o cultural per fer aquest canvi de xip i adoptar estils de vida més saludables. Perquè res fa mal, no? No és com un refredat que ens trobem malament i hem de prendre alguna medicació per millorar la febre o el malestar general. Aquí, en la prevenció de les malalties cardiovasculars, i també, per exemple, podem parlar de la prevenció del càncer, doncs no hi ha cap signe aparent de que tinguem una malaltia que s'està desenvolupant a les nostres artèries. I per això, doncs, la prevenció, a vegades el missatge de la prevenció és difícil de vendre, però la prevenció és molt important, perquè hem de invertir amb la salut del futur, no? De quan ens jubilem i quan ens retirem, doncs que puguem disfrutar de molts anys de vida i amb molta qualitat de vida.
A més, una de les coses que també criden l'atenció és que l'exercici físic d'intensitat baixa o moderada, en aquest cas, no tindria el mateix efecte positiu. O sigui, parlem d'un exercici realment, no, intens, no? Com ara, per exemple, córrer, pràctica marxa nòrdica o natació, serien, doncs, algun dels exemples, no, que contribuirien, en aquest cas, a reduir els nivells del colesterol. Perquè caminar, per exemple, no, o fer un exercici de més baixa intensitat no tindria aquests efectes. També per deixar-ho clar, no, i perquè la gent ho sàpiga.
Sí, nosaltres el que hem vist és que aquesta relació amb el colesterol dolent oxidat només és l'activitat física més intensa, que és la que hem dit al principi, de aquella que nosaltres entrem en calor. Ja caminar de pressa, doncs ja podríem considerar-la com un tipus d'activitat intensa, però hem de sortir a caminar de pressa, o com deia, la marxa nòrdica o altres tipus d'esport. Però el caminar, sortir a caminar de passeig, doncs aquesta activitat sí que ha demostrat que pot reduir el risc de malalties, però no ho farà per altres mecanismes, per altres vies, però no per aquesta reducció del colesterol dolent oxidat.
Doncs Roberto Elosua, investigador de l'Institut de l'Hospital del Mar i també de CAP, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema i per donar també passos endavant en les malalties cardiovasculars trobant solucions com aquestes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I de seguida parlarem també amb el Centre Càlida. Fan una feina extraordinària per ajudar a molts infants i a les seves famílies i aviat descobrireu de què es tracta.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Los auténticos maestros saltan al ruedo.
Mira cómo torea.
Dos películas.
Como Los Ángeles.
Protagonizadas por toreros en la vida real. El Litri y su sombra y Tarde de toros. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Abans de la publicitat ho anunciàvem. Ara parlarem, donarem veu i coneixerem el Centre Càlida. Notificar una mala notícia a la família és sempre una tasca molt difícil, però encara ho és més si el que has de dir té a veure amb una malaltia que pateixes. Quan hi ha menors, tendim a decorar-ho una mica de manera que faci menys mal, però mai sabem si ho estem fent realment bé o no. El Centre Càlida de Sant Pau de Barcelona ha celebrat el Dia dels Petits, una jornada per tal de facilitar que els pares i mares afectats per càncer puguin treballar amb els seus fills l'impacte que la malaltia té en les relacions familiars. I és que, com dèiem, informar un nen o un adolescent sa que una persona estimada té càncer és molt complex i hi ha certa tendència a aquesta no informació sempre sorgida de l'instint de la sobreprotecció i l'amor cap al nen. És per això que a través de diferents activitats, tant terapèutiques com també lúdiques, Càlida proporciona un espai segur que permet a pares, mares i infants treballar i compartir les seves emocions amb altres famílies en la seva mateixa situació. En parlem sobre el tema amb la Sara García, que és psico-oncòloga i coordinadora del Centre Càlida de Sant Pau. Sara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un tema molt complicat que realment ningú sap, no?, com s'ha de fer i sempre és difícil. Això és algo que no podem evitar, no?
Exacte. Bueno, de fet, a vegades s'evita perquè no sabem com fer-ho. O per la por de com es pot, ho poden rebre els nens i per evitar-los el dolor, no? Llavors, en aquest cas no estem escollint la millor de les opcions. Sí que hem de saber trobar el moment, però no sempre no parlar del tema no és una opció, no? Perquè al final la malaltia del càncer difícilment ho podem amagar, no?
Clar. Normalment, moltes vegades, quan ens plantegem això, sí que és cert que tendim a protegir-los, però són molt llestos, no? I s'acaben adonant del que passa. Si els hi expliques també d'una manera, com dèiem abans, no?, amb així una mica de parafernàlia, decorant i de més, realment són molt intel·ligents i saben perfectament què és el que passa, què és el que vols dir, i ho acaben sabent, però realment és important la manera en la que se'ls explica, la manera en la que se'ls diu aquesta notícia?
Bueno, de fet és bàsic, no?, en el procés de comunicació familiar, trobar les paraules adients. No és el mateix explicar-li a un nen de 5 anys que a un nen de 12. És important el moment en el que ho fem, no? Si la mare, doncs, tot just, o el pare, li acaben de donar la informació i ells també es troben sota l'impacte emocional, potser millor pair la informació a nosaltres, entendre què ens estan dient, no?, la magnitud de la situació, i des d'aquí saber transmetre amb ells què és el que està passant, què ens han diagnosticat i què hem de fer, no? Els nens, per sort, no anticipen com fem els adults, ni tenen la percepció d'amenaça que tenim nosaltres. Però si no els hi donem la informació, els hi amaguem o els hi enganyem, llavors el que estem provocant, o com a mínim estem corrent el risc de crear una relació de desconfiança amb ell. A part, és molt fàcil que en un moment donat el pare o la mare estigui al telèfon parlant amb algú que els hi està demanant per aquest tema, els nens us entren, sí. I després diuen, què és això que has sentit de casa, de què dius, de què tal... Vull dir, per molt que els intentem amagar, com tu molt bé has dit, són molt gestos. I a més, malauradament vivim en un moment històric en el que hi ha moltes persones joves amb càncer, llavors potser tenen un amiguet, una amigueta, que el pare, la mare, el tiet, l'àvia, algú del seu entorn ha tingut càncer, llavors ja tenen altres referències, no? I tu no els hi dius, però veuen que s'assembla molt el que t'està passant a tu, el que explica el meu amic. Bueno, i també un altre tema, no?, que sempre diem, el que no els diem nosaltres s'ho inventen ells. Uh-huh. I moltes vegades fan associacions que no són, que òbviament no són correctes, no? La mare no es troba bé perquè jo no m'he portat bé, el pare està més enfadat perquè jo no faig... I segurament no té res a veure amb ells, té a veure amb el procés oncològic en el que es troben, no? Per tant, la comunicació i que tinguin la informació adient a la seva situació d'edat és bàsic.
Mm-hmm. De fet, des del Centre Càlida, l'objectiu que teniu des d'un principi és aquest, no? Millorar aquesta comunicació i evitar el risc futur, no?, de que hi hagi problemes de salut mental o conductes de risc entre els més petits de la família, no? Evitar-los aquest trauma, no?, o problema, en tot cas, desequilibri en algun moment donat psicològic a la seva vida, no?
Exacte, una mica el que nosaltres facilitem als pares, no?, són eines, doncs maneres de comunicar, bueno, explorar també, no?, quines són les seves preocupacions, les seves pors, quan s'han de posar davant dels fills, per fer una prevenció de tot això que tu dius, no?, en els nens, i sobretot de que són processos molt llargs. Vull dir, és que clar, no estem parlant de 2 setmanes, és que pot durar un any i mig, i bueno, quan la malaltia és irreversible, doncs és molt més temps, no? També hi ha molts llibres que poden, contes, que poden ajudar també, no?, que poden ser doncs una mica doncs una eina pels pares a l'hora d'introduir, no?, de, segons quines coses de l'aspecte de la situació que tenen amb la malaltia oncològica, no? I nosaltres, doncs, el nostre servei en aquest sentit doncs va dirigit a això, no?, a acompanyar-los, a ajudar-los, no?, i a potenciar aquesta confiança en la comunicació cap al fill.
Mm-hmm. D'aquesta manera, vosaltres, en el centre, per exemple, què és el que feu? Com rebeu aquestes famílies? És una consulta com la d'un psicòleg, per exemple? O, per exemple, tenen també una estància allà en la que puguin conviure i doncs, portar-ho de la millor manera possible? Com funciona?
Bueno, per una banda, qualsevol persona que és diagnosticada de càncer o persona del seu entorn, familiars, cuidadors, parella, no?, pot venir al nostre centre, al nostre horari, sense demanar cita prèvia. No? Si estan sentint això i no ens coneixen, doncs poden venir sempre que vulguin, no? I no han de demanar cita prèvia, i una de les especialistes en suport oncològic els atendrà. I si venen amb aquesta demanda explícita, doncs, bueno, doncs es farà una intervenció en base a això. Quan veiem que potser és una situació, no?, que a nivell sistèmic és més complicat, llavors es valora si s'ha de fer una derivació amb una psicòloga i se'ls convida a participar en una jornada que fem trimestral, que és del Dia dels Petits, no?, on els pares, un grup de pares, comparteixen un espai amb els seus fills, per una banda els fills, per una altra banda els pares, i en un moment determinat totes les famílies en conjunt, i es pot compartir, no?, des d'aquesta part més, des d'aquesta vessant més grupal. No? I en diferents, per dir d'alguna manera, tenim diferents, no?, vies, camins per poder doncs, donar aquest suport.
D'acord. Clar, suposo que allà es deuen trobar també amb altres famílies, no?, amb la mateixa situació o situacions semblants d'aquest estil i també amb menors. S'agafa, per exemple, confiança entre una família i una altra i s'acompanyen en aquest procés, també?
Sí, clar, per descomptat també, no?, fent sessions familiars, no?, amb la parella, també... Estem parlant sobretot dels petits, però també tenim una altra activitat que va dirigir a les famílies amb fills adolescents, tinguem en compte, no?, que l'adolescència és una etapa de vida, doncs, bueno, que ja té els seus propis reptes, no?, i aquests pares moltes vegades tampoc saben com manegar la situació a casa amb els fills, no?, perquè tot i que ho entenen perfectament, en moltes ocasions aquests fills no expressen o no comparteixen, no? Llavors aquí tenim una altra activitat, que és l'aventura en família, que és a través d'una activitat doncs, aparentment lúdica, com pot ser fer una sortida amb vela, doncs es treballa també, no?, la connexió amb les emocions i d'aquí oferim, no?, l'apertura per, doncs, per generar això, no?, un diàleg intrafamiliar en el que puguin parlar de com es senten cadascú, i tot això es fa en una posada en comú amb altres famílies, no? Clar. I d'aquí, doncs, això, moltes vegades sabem que es dona continuïtat inclús entre famílies, no?, bueno, doncs això, en mantenir un contacte.
Mm-hmm, clar, d'aquesta manera els més petits també poden tenir com a referència, no?, algun altre nen o nena que estigui passant per la mateixa situació i doncs es fan amics, no?, i comparteixen aquest moment tan difícil de la seva vida, sabent que no són els únics, no?, els que els hi passa això.
Exacte, no?, perquè una de les qüestions que són molt palpables quan una persona és diagnosticada de càncer és la sensació d'aïllament respecte a la resta de l'entorn. Clar, a aquests nens els hi passa això, no?, com a fills de, però també, no?, de dir, ostres, el meu pare té algo que als meus amiguets no els hi passa, no? El seu pare els hi ve a veure el futbol i el meu pare no pot venir perquè no es troba bé, no? Quan venen, no?, al nostre espai, comparteixen amb altres nens o, com deia, no?, l'activitat dels adolescents amb altres que estan en situació semblant, doncs connecten més, no?, amb aquesta normalitat de dir, mira, doncs no estic sol ni és tan raro el que m'està passant a mi, no?
Mm-hmm. I en quin moment, Sara, vau decidir crear aquest centre? Com va sorgir la idea?
Bueno, el centre ve de... Nosaltres pertanyem a la xarxa internacional d'una altra entitat que es diu Magis, que doncs comença a Edimburg fa 30 anys i a dia d'avui estan, hi ha centres Magis arrel de tot el Regne Unit, inclús a Hong Kong, a Tòquio i als Països Baixos. I el primer centre Càlida neix arrel d'una persona que coneix un d'aquests espais i decideix doncs portar la idea aquí a Barcelona. I bueno, el primer centre va obrir, el primer i únic centre fins ara, vam obrir el maig del 2019, i bueno, amb l'esperança de poder anar creant i construint nous centres per donar suport i acompanyament a més persones que conviuen amb el càncer.
Mm-hmm. Doncs, Sara, una molt bona iniciativa. Tant de bo això no hagués d'existir, perquè significaria que aquesta malaltia doncs no és tan greu avui en dia. I tant de bo doncs, en un futur puguem parlar que hi ha cura per tots els tipus de càncer i doncs redueixi aquest risc de patir la malaltia i d'aquesta manera com es pateix. Així que moltíssimes gràcies per donar aquest suport tant als pares com també aquests infants i acompanyar-los en aquest procés de la seva vida, que segur que no s'oblidaran de vosaltres. Gràcies, Sara.
Gràcies a vosaltres.
El Banc de Sang i Teixits de Catalunya és una institució ben coneguda per la seva tasca en la recollida i gestió de sang i teixits, però a més és responsable també de la gestió de donacions d'òrgans, mèdula òssia, cordó umbilical i llet materna, amb aquesta última jugant un paper crucial en el desenvolupament dels nadons prematurs extrems, malgrat ser poc coneguda. El Banc de Llet Materna, creat l'any 2011, es dedica a recollir llet de dones sanes que hagin estat mares recentment. No obstant això, la donació de llet és limitada. El 2022 es van recollir 1.217 litres de 724 dones destinats a 578 nadons, mentre que la necessitat anual de llet materna és d'uns 2.500 litres. Per parlar avui sobre aquesta llet materna, no?, molt desconeguda també a la societat, en parlem amb la Gemma Olivera, que és llevadora i consultora internacional de lactància a la CIR de Mollet. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant d'una donació desconeguda per molts, no?, que no tenia tampoc massa veu a la societat, no se sabia, no?, que les dones mares podien donar llet materna, i que doncs està passant per una situació una mica complicada, no, podem dir, perquè encara es necessiten molts més litres de llet per cobrir aquestes necessitats, oi?
Sí, de fet és un tema que de forma repetitiva intentem en els grups de lactància i en els grups de postpart doncs poder informar i poder sensibilitzar les mares que tenen una bona producció, perquè si veuen que ressonen amb elles, doncs puguin fer-se donants de llet.
Mm-hmm. Si no s'augmenten les donacions, aquestes reserves podrien esgotar-se, posant en risc aquests nadons prematurs que depenen d'aquesta donació de llet per evitar complicacions i malalties greus. Com funciona el fet de donar llet materna? Com ho han de fer les mares per tal de poder participar en aquestes donacions?
Doncs quan una mare s'interessa per ser donant, el que ha de fer és posar-se en contacte amb el Banc de Sang i Teixits de Barcelona, que està ubicat a la mateixa ciutat de Barcelona, i aquest organisme col·labora amb diferents hospitals de Catalunya. Aleshores, aquí ha de manifestar el seu interès, li faran una entrevista mèdica, es fa una analítica, es fa pues, una entrevista clínica també per informar-li de quins factors ha de tenir en compte, per en quins moments potser de la llet que dona no pot enviar-la, i li envien a casa doncs, tot un seguit d'un extractor i els dispositius per guardar la llet, i hi ha un missatger que un cop a la setmana passarà per casa seva, no hi ha un compromís tancat de la llet que ha de donar.
Uh-huh.
Llavors, a partir d'aquí, doncs, s'engega doncs, aquest compromís, no?, de ser donant de llet materna el temps que ella desitgi.
Uh-huh. A més, aquest sistema també ofereix un incentiu, no?, emocional per a aquestes donants, perquè reben un SMS informant-les de l'hospital on un nadó ha rebut la seva llet, i aquest doncs, acaba sent un gest, no?, que les motiva a continuar contribuint, així que en tot moment saben on ha anat a parar la seva llet i si ha pogut finalment ajudar algú, no?
Exacte, i també fan una festa anual de germans de llet en el qual poden conviure en aquella jornada mares que han rebut aquesta donació pels seus fills prematurs i mares que han fet aquest gest de, tan solidari de donar llet.
Hi ha preocupació, això sí, entre les mares, no?, de sobre si rebre llet materna frena que la mare biològica no allargui, no?, el fet d'utilitzar la seva pròpia, si pot afectar d'alguna manera el nadó o no, però vosaltres també des de, per exemple, el Banc de Sang a Teixits o des de l'associació, no?, aquesta en la que treballes, Gemma, doncs ho expliqueu també molt bé, no?, i dieu que sempre és un bon recurs, no?, però que s'han d'ajudar també a les mares a que tinguin llet pròpia, no?
Sí, sí, jo treballo a la CIR de Mollet, dintre de l'ICS, aquí a Catalunya, i dintre dels grups de lactància ajudem a entendre, no?, com hauria de funcionar la fisiologia de la lactància materna per ajudar aquestes mares que no tenen una bona producció a aconseguir-la, i també per motivar les mares que volen ser donants i explicar-los els efectes, no?, que no ha d'impactar negativament en la lactància del seu fill. També comptem avui en dia, almenys en la nostra CIR, amb visites personalitzades de lactància per poder fer un pla més personalitzat en cada pacient quan així ho necessita.
En aquest cas parlem de neonats, no?, de nadons molt, molt petits amb algunes complicacions que necessiten més que ningú, no?, aquesta llet materna. Però fins quina edat és recomanable que els nadons prenguin llet materna?
Bueno, és una pregunta que m'agrada molt que me la facis, perquè sí que basats en estudis, la recomanació oficial de l'Organització Mundial de Salut i UNICEF és 6 mesos lactància materna exclusiva, però fins als 2 anys es pot donar llet materna. Això és el que ens diu OMS i UNICEF. El primer any de vida la llet és el principal aliment. De totes maneres, i tal com recull l'Associació Espanyola de Pediatria o altres organismes a nivell internacional, no hi ha data per finalitzar la lactància. No hi ha data, sinó que hagi de ser una decisió que prenguin mare i nadó, no?, conjuntament. O sigui, la lactància maldita perllongada no hauria de ser classificada com a perllongada,
correspon a, doncs, a clichés culturals, sobretot de les últimes dècades del segle passat, perquè mai ha passat a la història de la humanitat que s'estiguin deslletant a nadons els 3 i 4 mesos de forma permanent, no? Llavors, biològicament s'està preparat com a espècie humana per alletar o per deslletar a partir dels 2 anys i mig i 7 anys. Sé que sonarà una mica extrem, però és com biològicament estem preparats. Aleshores, dir-li perllongada s'hauria de dir fora d'aquest límit, no quan estem dintre d'aquest límit.
Clar, sovint veiem a mares, no?, amb nadons petits, no?, i després amb germans més grans que també volen, doncs, prendre la llet materna, i moltes vegades és això que dius, no?, que passa que, doncs, hi ha una visió diferent entre un i l'altre el fet de que estiguin prenent llet materna. En aquest cas, com bé comentes, dieu, no?, i recomaneu, doncs, que sigui així, que continuï d'aquesta manera, no?
Exacte, que sigui una decisió personal, sempre basada en la informació actualitzada, i que aquella mare posi fi quan ho senti, no?, quan vegin que ha arribat el moment, perquè la llet sempre influeix de forma positiva en el sistema immunològic, en el desenvolupament cerebral, en prevenció d'al·lèrgies i malalties cròniques, en el vincle emocional, en protecció inclús a llarg plaç, no? Un cop s'ha acabat la lactància, els beneficis d'aquesta segueixen perdurant molts anys en la salut d'aquest nadó, aquest nen alimentat amb llet materna.
Doncs, Gemma Olivera, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per sobretot conscienciar-nos, no?, sobre aquesta necessitat de llet materna en el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, per aquestes mares que la necessiten, pels nadons que necessiten sobretot aquesta llet per sobreviure, i tant de bo ara ho conegui molta més gent i corri una mica la veu per tal de que es puguin aconseguir aquestes donacions i aquests 2.500 litres anuals. Moltes gràcies, Gemma, per parlar amb nosaltres sobre aquest tema.
De res, només afegir que qualsevol mare que ens estigui escoltant i tingui aquest desig es posi en contacte amb la seva llevadora, que ella la sabrà redirigir cap al Banc de Sang i Teixit.
Així és. Gràcies, que vagi molt bé.
De res, a vosaltres.
Hoy tenemos con nosotros a Rafa Terradas, que vuelve a sorprendernos con otro de sus libros. Este es el cuarto libro en el 80 aniversario del desembarco de Normandía, que vuelve él mismo a abordar la temática del nazismo con el hijo de Reich, profundizando esta vez en los espías y los agentes dobles. Una temática que siempre ha sido muy afín al escritor. Rafa, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Claro, eres de Barcelona y vienes a presentarnos este cuarto libro, ¿no? ¿Qué tiene este de especial que no tenga el resto?
Pues mira, vuelve sobre la historia, está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, pero sí que es verdad que toca temas que a lo mejor se han tocado un poquito menos, ¿no? Por un lado habla de toda la parte del espionaje y las operaciones secretas que se elaboraron en España. España era un nido de espías, había solamente alemanes, se calcula que había más de 2.000, luego aliados otros tantos, y operaciones muy importantes de la Segunda Guerra Mundial se gestaron en España, entonces esto es una cosa que se sabe poco. Y luego, por otro lado, también aborda toda la vida de retaguardia en Inglaterra, ¿no?, en las grandes casas de campo inglesas y cómo se vivió la guerra en ese momento, ¿no?, en un momento de muchísimos sacrificios, pero también de muchísima valentía por parte de los británicos.
Claro, hablamos de un libro inspirado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, sobre todo también con toda la trama de espías, de agentes dobles, que esto llama muchísimo la atención siempre al lector en este caso, y habla de jóvenes, ¿no?, por ejemplo, de una madre que esconde a su hijo para que no puedan descubrirlo, ¿no?, porque lo consideran un príncipe de Reich. ¿Cómo te inspiraste para esta historia? ¿Cómo te documentas para contar todo esto?
Mira, a ver, lo decías muy bien, la trama principal es la historia de una chica que se ha quedado, que ha tenido un hijo con un alto mando nazi, ¿no?, y entonces huye como puede de él e intenta esconder a su hijo lo más alejado que puede de su padre, porque su padre lo quiere recuperar y llevarlo a Alemania, y ella está escondida en una gran casa de campo inglesa diciendo, oye, no, es que mi hijo no quiero que se eduque con un nazi, ¿no? Ha conocido muy bien el nazismo porque ha estado en Múnich, y no le gusta nada lo que ha visto. Entonces, la idea de que su hijo se eduque en el nazismo y sobre todo que se vaya al centro de la guerra, pues le parece horroroso, ¿no? Y esta idea nace un poco de las diferentes historias de fascinación de la aristocracia inglesa con el nazismo, ¿no? De cómo al principio les encantó, porque como se contraponía mucho al comunismo, y el comunismo, pues ellos veían vagar a la aristocracia rusa por Europa sin oficio ni beneficio, y pensaban, esto es horroroso, esto hay que pararlo. Entonces el nazismo al principio les gustó, les encantó a muchos, de hecho. Entonces muchos se fueron a Alemania a conocerlo y a ver lo que estaba pasando en Alemania. Entonces yo lo llevo un poco más allá y digo, imagínate que de haber ido allí, de repente alguien hubiese tenido una relación con un nazi y que hubiese acabado teniendo un hijo, ¿no? Que hubiese pasado. Si cuando empieza la guerra, y ya son dos países claramente enemigos, porque cada día caían bombas sobre Londres, Manchester y todas las ciudades inglesas, ¿qué hubiese pasado? Y entonces lo que pasa es esto, ¿no? Que tienes a una madre enfrentada ella sola a una infraestructura poderosísima, ¿no? Como eran los nazis. Y es un poco eso, la guerra de David contra Goliat, pero claro, es que David, al final, es esta madre, tiene toda la voluntad de una madre, que es muy, muy potente y muy Exacto. fuerte, ¿no? Entonces va por ahí.
¿Y crees que, por ejemplo, libros así pueden servir de aprendizaje también a los más jóvenes que aún no conocen la historia, que aún no, que están, por ejemplo, en el colegio o estudiando y que no les llama la atención del todo porque piensan que es aburrida?
Bueno, a ver, realmente sí, por supuesto que sí, porque mira, al final el Hijo del Reich y todos mis libros están tienen como objetivo entretener, ¿no? Que te lo pases bien leyendo, pero sí que es verdad que están muy bien documentados. Entonces todo lo que sale en mis libros son cosas que pasaban, y el entorno es exacto. Es decir, si digo que hubo un bombardeo el 6 de diciembre en Eaton Square en Londres, es porque lo hubo, ¿no? Entonces al lector le despierta la curiosidad, ¿no? Y si la despiertas de una manera, a lo mejor no tan académica, no son libros nada pesados de leer, todo lo contrario, son muy ligeros, son historias que se leen rápido, que se leen fáciles, pero que te despiertan la curiosidad de muchas cosas, ¿no? Entonces, si de repente te interesa más alguno de los temas, ya puedes tirar de ahí y aprender más. Pero bueno, sí, desde luego, mi libro y todos los libros ayudan a que la gente entienda lo que pasó y que no se olvide, sobre todo, claro.
Uh-huh. Vienes de una familia importantísima, ¿no? De una saga familiar importante, ¿no? Muy empresarial, muy importante. Los Bultó, ¿no? Por ejemplo, tu abuelo era Paco Bultó, empresario textil que fundó las firmas Montesa y Bultaco. Y narraste también parte de su historia, ¿no? En el libro El Heredero. Y sí que es cierto que utilizas los nombres de mucha gente de tu familia para meterlos en las novelas, ¿no? ¿Esto cómo es?
Bueno, esto, a ver, importantísima, yo tampoco diría, ¿eh? O sea, en Barcelona ha habido muchas familias industriales y la mía era una de ellas, pero lo que hago sí que es verdad es que somos una familia muy unida y todos están muy ilusionados con este tema, ¿no? Yo mismo estoy ilusionadísimo, imagínate, pues mis tías, mi madre, mis hermanos, mis primos, y entonces todos en cada libro empiezan, oye, en este, por favor, yo quiero salir y quiero salir. Entonces siempre pienso, bueno, ¿qué más me da si al protagonista le quiero llamar Pepe? Pues llámale Patricio, que es como se llama tu hermano, llámale Pat. Y ya le dices, mira, pues Pat es el niño. A eso, en la portada, en un momento dado, el niño lo describo de una manera. Y ya ha acabado el libro, porque realmente lo que no hago es que me condicione meter a mi familia con la trama, ¿no? Pero acabado el libro me di cuenta que el niño se parecía muchísimo a un sobrino mío, con lo cual la foto del niño de la portada es un sobrino mío. Es mi sobrino,
¿ah, sí?
Sí, es mi sobrino Bruno. Está encantado, que me dice todo el rato que ilusión, que le he hecho famoso. se va al cole con el libro. Entonces, a ver, yo creo que al final si está bien y si eres simpático con la gente que te apoya y te ayuda y tal, y les hace ilusión, pues soy fantástico. Además, piensa que tengo una familia tan grande que si les meto en el libro ya vendo una edición solamente a ellos, con lo cual es fantástico.
Bueno, sirve de homenaje en este aspecto, pero claro, mucha gente dirá, viene de una familia importante, ¿no? Al final lo ha tenido fácil. ¿Es así o no?
Mira, al final yo siempre digo que lo que hay que mirar es el producto, ¿no? Y Planeta no publica cosas que no se vendan, ¿no? Mi libro lleva 12 días, va por la segunda edición. Esto ya es una prueba de que se vende muy bien.
Y que es el cuarto ya.
Es el cuarto. El anterior acabó el año entre los 20 más vendidos, el anterior igual. Todos han estado entre los 20 más vendidos realmente. Entonces, quiero decir, al final el que tiene que emitir aquí el veredicto es el público. Y yo creo que difícilmente, o sea, a lo mejor, en mi caso ya me contactó directamente por Instagram una editora de Planeta, o sea que no hice ninguna llamada, tampoco hubiese sabido a quién llamar, pero que sobre todo que al final lo que ha hablado es el producto, ¿no? Entonces da igual los contactos que tengas, que ya te digo que yo en el mundo editorial no tenía ninguno. Lo que importa es lo que tu trabajo al final.
Exacto. Además, el primer libro, si no tengo mal entendido, lo autopublicaste tú. O sea, tuviste que espabilarte tú por tu cuenta y al final ya es el recorrido típico de cualquier escritor o de cualquier artista. Ahora ya puedes vivir de la literatura, ya dices, me dedico exclusivamente a esto.
Bueno, a ver, o sea, yo tengo una agencia de comunicación que se llama Montaz Media, que hacemos muchos eventos de todo tipo, de lujo, de cine y tal. Y me divierte mucho eso, ¿no? Al revés, está bastante relacionado con la parte de la comunicación, que a mí me divierte, las relaciones públicas que me divierten también. Hombre, sí que podría vivir de los libros, desde luego, pero hay otra pata de mi vida, que es esta de los eventos, que realmente me divierte mucho. Nos dedicamos mucho también a cine y son sectores que, como me divierten y también, mi ilusión sería poder trabajar en los dos siempre. Si un día uno tiene demasiado peso y me ocupa demasiado trabajo y el otro no lo puedo utilizar, pues me da la pena, pero pues tendré que hacerlo.
Al final esta fusión de cultura y historia, ¿no? Se pueden complementar a la perfección.
No aburrirse nunca.
Exacto. Pero tengo entendido de que no eras buen estudiante, solo en historia y también en redacción. Sí. Lo otro ya lo apartabas, sí, directamente.
No, yo las cosas que no me interesaban, era malísimo, ¿no? Y era difícil despertar mi interés por algunas cosas. Entonces a mí la química, a la fórmula de la sal me daba totalmente igual, y los isótopos y los iones y estas cosas no entendía nada, y no entendía muy bien la utilidad, que seguro que la tiene, pero que yo no se la encontré en su momento. Las matemáticas sí que tienen muchísima utilidad, pero tampoco en ese momento a mí me interesaba nada, y pensaba, no sé hacer, no tengo la capacidad de hacerlo. En cambio la historia me encantaba, ¿no? Probablemente hay gente que pensará todo lo contrario de lo que pienso yo, ¿eh? Pero la historia me encantaba. Y desde el principio se me dio bien. En historia, geografía, redacción se me daba muy bien. Y
lo tenías clarísimo.
Bueno, al final yo creo que la vida, y todos tenemos alguna aptitud en el colegio y cuando te educan, creo que te la tienen que saber sacar, ¿no? Que esto es una labor muy difícil de los profesores, saber decir, oye, mira, tío, no te preocupes, sacar un 5 en matemáticas, está bien, ¿no? Hay que saber matemáticas, hay que desenvolverse un poco en todo. Pero bueno, tú eres realmente bueno en esta otra cosa, ¿sabes? Y entonces siempre lo pienso, y cuando voy a colegios, que a veces voy, siempre lo digo, chicos, no os preocupéis si no sois buenos en todo. Todos tenemos una aptitud que es mejor, que en lo que somos mejores que los demás. Y totalmente. A lo mejor no es en matemáticas, pero es en redacción o es en básquet. ¿Sabes? Uh-huh. Te quiero decir, es nadie se tiene que frustrar por no ser bueno en todo.
Exacto. ¿Y en qué lugar te inspiras a la hora de escribir? ¿Dónde vas?
Pues mira, yo tengo una cabañita muy, muy pequeña en el Valle del Tietar, que es un valle en la falda de Gredos, de la Sierra de Gredos, al lado de... Bueno, está a 150 kilómetros de Madrid, pero ya es provincia de Ávila. Entonces ahí voy mucho, porque estoy solo y entonces escribo mucho ahí. Y luego aquí, al lado de Barcelona, en un pueblo que se llama Cunit, mi familia tiene una masía desde hace muchos años. Y es un sitio fantástico para escribir, porque también hay tramos en los que estoy muy, muy solo. Y hay muchos libros, y sobre todo hay mucha documentación de periódicos, hay muchos periódicos encuadernados, no solo españoles, sino ingleses, y eso te da muchísima información, porque al final ves el pulso perfecto de lo que estaba pasando en esa época, ¿no? He tenido mucha suerte porque había muchos periódicos, estaban todos los tomos del 40 al 45 encuadernados, del Express, yo creo que era, un periódico inglés, y de allí sacas muchísima información y ves muy bien el pulso de la sociedad, ¿no? Qué era lo que compraban, qué era lo que valían las cosas, qué opinaba la gente de lo que estaba pasando. Ves también la actitud de los periódicos, cómo explicaban las noticias, pues por ejemplo, no enseñaban nunca muertos, ¿no? Nunca, claro. En medio de una guerra, para mantener la moral, pues decían que muertos no podemos enseñar, y aprendes mucho con eso, ¿no? Entonces tengo mucha suerte con los dos sitios donde escribo.
Debes tener una biblioteca entera para ti, ¿no?
Sí, claro, o sea, a ver, al final es una biblioteca, mi familia es muy lectora, entonces la biblioteca de esta casa, que es la biblioteca de mi familia, es una biblioteca bastante
enorme,
grande.
Vamos.
Sí, es grande, es grande. En Instagram, sí, en mi Instagram está...
Se ve, ¿no?
Está puesta.
Se ve. Claro, hablas de muchísima documentación, muchísima historia detrás de ti. Ahora, ¿qué piensas? ¿Piensas, por ejemplo, en el futuro, en libros futuros, sí, en seguir este tipo de historias, en cambiar radicalmente? ¿Qué es lo que ves a partir de ahora a la hora de crear un nuevo libro?
Mira, yo al final, mis libros tienen un denominador común, que es que son ficción histórica y normalmente centrada en el siglo XIX y el siglo XX, que son los que me interesan más a mí, ¿no? Y siempre tienen una pata española, ¿no? Siempre hay una parte muy importante de la historia que pasa en lugares de España, ¿no? Pues ya sea Madrid, ya sea Barcelona, Barcelona. El siguiente libro está ambientado más en Barcelona que en Madrid, ya lo estoy escribiendo. Y a ver, yo voy a escribir siempre, yo creo ya. Me lo he incorporado, ¿no? Es como cuando incorporas ir cada mañana al gimnasio, pues yo he incorporado en mi vida cada día escribir unas horas. Y creo que todavía tengo historias que contar y creo que la historia de nuestro país es suficientemente rica como para que se puedan publicar muchos libros y que siga siendo interesante. Entonces, no te puedo contar de qué va todavía porque mi editora me mata. Pero sí que estoy escribiendo, por supuesto, otro
Estás
libro.
Estás en
sí,
ello, sí. ¿No? Está en proceso ya y Está vamos a tener un nuevo libro, quinto.
El quinto, efectivamente. El año que viene ya tendremos el quinto. Es que muchas veces hay confusión porque como autopubliqué primero El heredero con otro nombre, claro, mucha gente se piensa que es un libro diferente. Me dicen, oye, no encontré en ningún sitio Al final del camino a la paz. Y es que Al final del camino a la paz es como lo autopubliqué yo. Luego, cuando se publicó ya con una editorial, con la editorial Espasa, se llamó El heredero, entonces es el mismo libro. Entonces mucha gente se piensa que son cinco, claro, son cuatro.
Sí, sí, sí. Pues Rafa Terradas, muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros de este libro de El hijo de Reich, y esperamos ya también el siguiente con muchísimas ganas para poder aprender aún más de esta historia y ver qué nombres pones de tu familia dentro del libro. Así
muchísimas
que,
gracias.
Muchas gracias, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros por invitarme, un abrazo muy fuerte.
I en uns minuts donarem veu també a aquelles persones amb cadira de rodes que, per com estan muntats els seus edificis, tenen moltes dificultats de moviment per accedir.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Listo para un domingo lleno de fútbol de alto voltaje? Deportivo Alavés Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad Atlético de Madrid y el Derbi Andaluz, Sevilla Betis. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Hoy en El Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hoy, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en web y app.
Aprovechalo.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Persones amb cadira de rodes que tenen dificultats per accedir als seus habitatges. Una problemàtica encara molt i molt present en el dia a dia de la nostra societat. I ara volem parlar de que el 50% dels catalans tindrien dificultats per desplaçar-se en cadira de rodes per les àrees comunes de l'edifici en el qual resideixen, mentre que l'altra meitat tindria problemes per moure's dins del seu propi habitatge. Així ho recull l'informe La veu de l'accessibilitat, elaborat per la Fundació Mútua Propietarios, amb l'objectiu de mostrar el dia a dia de més de 2,4 milions d'espanyols amb mobilitat reduïda, dels que 270.000 són més grans de 65 anys. Unes barreres arquitectòniques que per un 64% dels catalans serien difícils de solucionar per la complicació que suposa per tots els veïns, d'acord especialment si la inversió en les obres d'adaptació supera els 2.000 euros per veí. Sobre el tema i sobre aquesta problemàtica en volem parlar avui amb la Cristina Pallàs, que és directora de la Fundació Mútua Propietarios. Cristina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'un tema complicat, no?, amb el que normalment la gent no posa el focus, malauradament, no?
Bueno, sí, el tema de l'accessibilitat és un tema que hi ha molta feina per fer, i que la societat una part coneix d'aquesta existència de que hi ha impediments arquitectònics i obstacles que han de obstacles que les persones amb mobilitat reduïda han de solventar, però realment no és plenament conscient de lo difícil que poden arribar a ser aquests obstacles. I és important, doncs, que aquestes accions de sensibilització resulten fonamentals per aconseguir una igualtat plena de drets entre les persones amb mobilitat reduïda i no.
Mm-hmm. Sobretot parlem de persones de la tercera edat, no?, a les quals els hi afecta això directament i poques opcions tenen, no?, com a solució.
Exactament, i més avui, que és el Dia Internacional de les Persones Grans. Perquè la mobilitat reduïda és un dels principals problemes de la tercera edat i no totes les comunitats ni les vivendes estan adequades. El fet de voler tenir o d'haver de tenir una vivenda accessible és una necessitat avui en dia que s'han de plantejar les persones per tenir un benestar en la seva època més sínior.
Clar. Com deu ser el dia a dia d'una persona que es troba en aquesta situació?
Mira, a la Fundació tenim diverses eines que permeten, doncs, posar-se a la pell d'aquestes persones. Una és una experiència immersiva de realitat virtual. I aquí pots veure que, per exemple, si et situes en una cadira de rodes, doncs no pots ni picar un timbre, ni obrir la porta des del carrer. No pots accedir a casa teva a través d'uns esgraons que hi ha a l'entrada, ni tens tampoc moltes vegades la possibilitat de pujar en un ascensor. Mm-hmm. Però, doncs, aquests són alguns dels problemes entorn a la vivenda, però també hi ha molts problemes en l'espai públic.
Exacte.
Que, per exemple, i això és una de les coses que destaca l'estudi que hem portat acá a terme, perquè, per exemple, doncs és molt difícil travessar passos de vianants o moure's en transport públic i fins i tot caminar per les voreres, tant perquè no tenen l'amplitud suficient o perquè realment no estan en bones condicions. Sí, que hi ha molta feina a fer i, de fet, és una de les coses que suspenen els espanyols alhora i els catalans a l'hora de valorar els temes de mobilitat en el seu àmbit.
Mm-hmm. Parlàvem de l'habitatge, però, com tu comentaves, en el dia a dia, no?, tant fer esport, viatjar, pujar al transport públic, fer la compra o traspassar el pas de vianants, gestos i moviments tan simples com aquests, doncs es fan una muntanya, no?, per la gent que va en cadira de rodes. Creieu que la societat ajuda suficient quan en el dia a dia ens trobem, per exemple, amb una persona que va en cadira de rodes? O podríem fer molt més?
Podríem fer molt més. Hi ha moltíssima feina a fer, perquè no tan sols en cadira de rodes, qualsevol persona que té un problema de mobilitat o que vas amb un cotxet, amb un nen petit, quan realment la vida et porta a una altra etapa, veus realment totes les mancances de l'entorn i la poca accessibilitat que tenen molts espais. I l'accessibilitat no hauria de ser un luxe, sinó que és una eina al servei de tothom, perquè tothom tingui la plena igualtat de drets i que puguin participar plenament a la societat, puguem veure un amic. I aquesta és una de les coses que realment més preocupen a la gent gran, perquè la soledat i la mobilitat millora. És un dels grans problemes i preocupacions de la gent gran o gent amb problemes de mobilitat, que és gairebé comparteixen els mateixos neguits, perquè millorar l'accessibilitat dels sèniors i de les persones amb mobilitat reduïda els hi dona una llibertat de moviment que fa que disminueixi aquest aïllament i els hi dona autonomia i llibertat i, per tant, la soledat.
Exacte. I quin missatge voleu transmetre, a part de les persones de carrer, no?, del dia a dia, les persones que estan a peu, solucions que haurien d'anar més enllà, no? També?
Sí, bueno, el que és important, d'una banda, tant a nivell de construcció que ja...
Que estabilitin els edificis. Doncs,
sí, exactament. Tant els nous ja gairebé tots ho tenen, però és important que s'habilitin els edificis, els espais comuns, perquè ja no depèn d'una persona, sinó que depèn de tota la comunitat, perquè s'han d'adaptar aquests espais comuns com una inversió estratègica de les diferents persones en diferents etapes de la vida que viuen en les comunitats de veïns. I al final això és només una cosa que guanya per guanyar qualitat de vida als veïns i influeix directament en el benestar de les persones.
Exacte. Doncs, Cristina Pallàs, directora de la Fundació Mútua Propietaris, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per posar el focus en aquest percentatge, no, de que la meitat dels catalans, dels espanyols en general, tindria problemes de mobilitat al seu edifici si anessin en cadira de rodes, i no només al seu edifici, sinó també en el dia a dia a l'espai públic. Gràcies per donar-nos veu i per parlar amb nosaltres d'aquest tema.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
El Departament de Salut ha començat des de fa uns dies a enviar missatges a les famílies amb nens de 6 a 8 anys de l'àrea metropolitana de Barcelona per instar-los a immunitzar-se amb la quarta dosi de la vacuna de la polio, si és que no la tenen posada. En total, es va estimar que s'enviarien uns 25.000 missatges i, a més, l'Agència de Salut Pública ha enviat una carta als centres de salut demanant-los que facin un recompte dels nens no vacunats de la polio que tenen en els seus sistemes. Aquests moviments arriben després de que s'hagi detectat el virus a les aigües residuals del Besòs. Per parlar sobre què és la polio i conèixer més en profunditat el tema, en parlem amb la doctora Judit Villar, que és coordinadora de la Unitat de Malalties Importades de l'Hospital del Mar, cap de secció de malalties infeccioses i metgessa adjunta de malalties també infeccioses. En parlem amb ella sobre el tema. Doctora Villar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem abans de res de la polio, no? que es va detectar el virus a les aigües residuals del Besòs. Què és, bàsicament, aquest virus?
Doncs el virus de la polio és un virus que es va detectar ja al període egipci, o sigui que és tan antic com la humanitat. De fet, és un virus que afecta sobretot a les persones, a l'ésser humà, i que ha costat molt d'erradicar, s'ha pogut erradicar gràcies a la vacunació. És un virus que va fer molts brots al llarg de la humanitat i que es transmet per contagi fecal oral, que diem, o sigui, per ingesta, bàsicament. Afecta el tub digestiu i el 99% de les infeccions habitualment són asimptomàtiques, però en un 1% el virus el que fa és que pot anar al sistema nerviós central i el que fa és afectar a el que diuen la motoneurona i donar diferents tipus d'alteracions motores, tipus des d'una paràlisi menor reversible a lesions més greus que també quedaran seqüeles. Per això és algo excepcional, menys d'un 1% dels casos de la infecció.
Uh-huh. I afecta a tothom d'igual manera o més als nens? Perquè, clar, si parlem d'aquesta vacunació, està centrada particularment en els nens, no?
Sí, habitualment el virus s'ha aconseguit erradicar perquè quan amb les campanyes de vacunació massiva i també els països són els adults, com habitualment afecta als nens, normalment les dones embarassades passaven els anticossos al recent nascut i lo protegien. Clar, aquí el que ha passat és que ara durant molt de temps, com el virus havia deixat de circular, doncs han començat a haver casos en països on les campanyes de vacunació no s'han fet bé, tipus doncs, Afganistan o Pakistan, que seria el virus salvatge, i després també els casos que s'han detectat més recentment són casos derivats de la vacunació, en el sentit de que la vacunació s'ha fet massivament amb un virus que és atenuat, no és mort. El virus s'ha eliminat per l'orina dels nens vacunats i en poblacions que han estat malament vacunades, o sigui que hi ha hagut pocs casos de vacunació i per això el virus ha pogut circular, aquest virus eliminat per els nens vacunats, el virus ha mutat i s'ha transformat de nou en un virus potencialment agressiu. I per això s'estan reforçant no solo les campanyes de vacunació en nens que no han estat vacunats completament, sinó també en viatgers que van a zones on ha tornat a circular aquest virus que seria no el salvatge, sinó aquell virus derivat de la vacunació, que diem.
Mm-hmm. Clar, s'han enviat uns 25.000 missatges, no?, per tal de posar-los aquesta quarta dosi de la vacuna als nens entre 6 i 8 anys, però si no tenen la vacuna, què és el que els hi pot passar a aquestes criatures que estan sense vacuna?
Doncs en un 99% dels casos, res, perquè és una malaltia, com he dit, que és asimptomàtica, com qualsevol virus, pot donar un quadre de febre, malestar general o pràcticament res, però en aquest 1% pues, podria donar afectació neurològica en aquest sentit, no?, d'afectació motora, i podria deixar seqüeles, i per això s'ha de reforçar la vacunació, sí, perquè és molt raro, però podria ocórrer, i per això pues, la vigilància epidemiològica ha fet la seva feina, que és detectar, com ja es va fer en screening d'aigües residuals, per trobar no sol aquest virus, sinó moltes altres malalties que es testen habitualment, i en el moment en el que es detecta, no solament aquí, als Estats Units, etcètera, pues, el que fa és reforçar les campanyes de vacunació.
Uh-huh. I en adults afecta també d'aquesta manera? Té els mateixos símptomes, entre cometes, encara que dius que és asimptomàtic, però té els mateixos efectes o afecta en diferent manera, o bàsicament doncs, és quasi impossible que un adult l'agafi?
És molt difícil. Habitualment és una infecció que com dic, són nens que s'estan desenvolupant i és precisament els que són més atacats, són adults, és una malaltia que evidentment es poden infectar i pot afectar de la mateixa manera, habitualment asimptomàtica, però en un percentatge podria donar lesions motores. De fet, també vacunem als adults que van a zones de risc on hi ha rebrots de polio. Uh-huh. Però sí que els nens també, perquè per el tipus, sobretot els nens petits, que tenen molta menys higiene, no?, en el sentit de que aquesta afectació que es dona de tipus oral fecal, no?, que es toquen entre ells, tenen molt més contacte, menys higiene, quan fan les deposicions, etcètera, són els nens que estan especialment en risc d'infectar-se. Els adults tenim més cura de la higiene de mans, tenim més cura també entre nosaltres, no? No tenim tant contacte persona a persona, i és molt més difícil que es produeixin aquests focus d'infecció com els nens. Però, potencialment, les lesions que podríem tenir serien semblants a les dels nens. Sempre parlem d'aquestes excepcions d'afectació neurològica.
Uh-huh. I quin tractament té si contraus la polio? Com es cura?
Doncs hi ha un antiviral, però que bueno, no es fa servir extensivament i que, de fet, pues, està en estudi, però que es podria administrar en casos excepcionals, però a dia d'avui és un virus que, com molts virus, pues no té un tractament específic. Per això, el que s'ha de fer és la vacunació i la prevenció, que és el més efectiu en aquests casos.
Mm-hmm. D'aquesta manera no tindria tractament? S'aniria sol o què és el que passaria?
Sí, habitualment, com he dit, el 99% de les infeccions són asimptomàtiques, per tant, el virus passa, no t'enteres i et deixa immunitat. Hi ha diferents tipus, però bueno, en principi et deixaria immunitat. I si tens el cas de que no, que es detectés una infecció asimptomàtica i greu amb lesions d'una motoneurona, pues es podria valorar demanar un antiviral específic i si no, pues moltes infeccions, aunque tinguin símptomes neurològics, s'autoresolven. O sigui, no s'ha de donar un tractament específic, però sí que és molt important tenir en compte que no, que a pesar de la excepcionalitat, o sigui, no volem alarmar ningú amb aquesta malaltia, uh-huh, ni tampoc dir que deixarà seqüeles ni que tindrem, no, casos ara de polio aquí a Espanya. El que hem de pensar és que habitualment s'autocura, diguem, no? El cos l'elimina i no cal cap tractament. Però, bueno, en casos excepcionals es podria valorar l'antiviral. Com dic, el més important és la prevenció.
La prevenció. Doncs, Judit Villar, doctora, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos què és aquest virus, d'on ha sortit i el que s'ha de fer, que és el més important, que és aquesta prevenció i sobretot, vacunar-nos. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Y ahora hablamos de SEAT Ibiza, porque está de cumpleaños y para celebrar el 40 aniversario de su lanzamiento, La marca española presenta Salta conmigo, un espectáculo musical que rinde homenaje a cuatro décadas de historia de la música pop española. Será del 28 de noviembre al 22 de diciembre de este mismo año y los cines Callao de Madrid serán los protagonistas y se convertirán en el escenario de una experiencia inolvidable. Hoy hablamos, para que nos lo cuente, con Cristian Calvo, que es el nuevo director de marketing de SEAT España. Cristian, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Esto es empezar a celebrar los años por todo lo alto, ¿eh?
Pues sin duda, la verdad, con un icono como el Ibiza no se merecía otra cosa.
Así
que
es.
Algo tan grande como un show musical.
Así es. ¿Por qué el nombre de Salta conmigo?
Bueno, Salta conmigo hace referencia a muchas cosas. Lo primero que sí nos puede venir a la cabeza es la canción, la mítica canción de Tequila, Salta, que todos conocemos con Salta conmigo. Pero no es solo eso, o sea, que será parte protagonista del musical, sino es lo que queremos transmitir dentro del show musical, que queremos animar a que el público sea protagonista del mismo, saltando, participando, y además que dentro de la trama que tiene el espectáculo musical, tenemos saltos en el tiempo para ir viajando durante estas últimas décadas.
Durante 40 años supongo que habréis vivido muchísimo, ¿no?, al lado de SEAT Ibiza. ¿Pero qué es lo que recordáis como lo más especial?
Bueno, yo es que llevo 20 años en la marca, 40 años de Ibiza, yo lo recuerdo hasta cuando no estaba en la marca. Creo que todo el mundo tiene experiencias, historias con el SEAT Ibiza y además una vinculación muy fuerte con la música. Yo creo que todos recordamos no solo los espectáculos o las acciones de marketing que hemos hecho vinculadas a la música con el Ibiza, sino todos tenemos en mente pues esos viajes a conciertos, a festivales, o incluso el día a día, cuando nos subimos a Ibiza, ponemos la música y la disfrutamos conduciendo.
Uh-huh. Además, el espectáculo durará 2 horas, ¿no? Y el público podrá vivir todo tipo de reconstrucción en el tiempo, ¿no? Podemos decir, porque al final, cuando tú vas en el coche, escuchas música, cantas, intentas incluso bailar, ¿no? Aunque no se pueda muy bien, pero sin duda, algo que caracteriza ir en coche es escuchar música, y al final vosotros lo que vais a hacer es transmitir esto, ¿no?, al público, a la gente que vaya con vosotros a celebrar este 40 aniversario, y haréis un repaso de todos los temazos que han ido pasando también por la historia de SEAT Ibiza durante todos estos años, ¿no?
Exactamente, o sea, lo que vamos a mostrar dentro del show musical son los 40 años o los grandes temazos de estos últimos 40 años, incluidos los actuales, que también estarán presentes. Esos temazos que han unido tantas generaciones, que siguen uniéndolas a nivel musical, pero es que lo mismo pasa con el SEAT Ibiza. Ha unido muchas generaciones. ¿Quién no ha tenido un Ibiza que ha podido heredar? O su primer coche, o incluso muchísima gente que aún lo sigue teniendo o lo sigue guardando como algo muy especial. Entonces lo que queremos es que el público participe de forma activa dentro del show musical, que eso no sea un show que vengas a estar sentado a ver qué encanta o qué aparece, sino que tú seas parte como espectador del show y que puedas levantarte, que puedas cantar, que seas partícipe dentro de él.
También estará formado por grandes figuras del teatro musical, ¿no? Y también contaréis con figuras emergentes en la música, ¿no? Como por ejemplo Rocío Villar, Paula Alcocer, Héctor Vázquez. O sea, tendréis también, daréis la oportunidad a muchísima gente, ¿no?, también para darse a conocer.
Exacto. Al final, esto lo hemos hecho, o el elenco lo hemos elegido a través de un casting multitudinario. Tenemos gente con contrastadísima historial en los mundos de los musicales, como has mencionado Sam Gómez o Jan Fornellat, pero es que también le hemos dado la oportunidad a gente emergente que realmente nos ha dejado embaucados dentro de esas interpretaciones en los castings, y al final no nos podemos olvidar que la marca SEAT es una marca joven y tenemos que dar la oportunidad a esa gente joven a crecer en este mundo cultural.
Exacto. SEAT presentará este espectáculo musical único, podemos decir, con las 5 generaciones de Ibiza como eje principal, ya que es todo un icono para la automoción española desde su llegada al mercado en 1984. Realmente es muy joven el SEAT Ibiza, pero ya hace unos añitos, ¿no?, pasa volando, y seguro que lo que viene también será muy bueno. ¿Qué esperáis a partir de ahora? Esta celebración de 40 años ya tiene muy buena pinta, ¿no? Pero a partir de ahora, ¿qué es lo que queréis que os venga?
Bueno, pues al final lo que queremos es que esto no, que el Ibiza nos dure muchísimos años, que vayamos haciendo generación tras generación y quién sabe si hagamos otro musical en el 50 aniversario.
Claro.
Si todo funciona fenomenal y las ventas siguen tan bien como hasta ahora, pues oye, quién sabe.
Uh-huh. Además, las entradas ya están disponibles, ¿no?, a través de la plataforma Fiverr. Y todo el mundo que quiera disfrutar de este espectáculo puede ir allí a los cines Callao de Madrid, donde convertiréis los coches también en un espectáculo y en un concierto increíble. Muchísimas gracias, Cristian, por hablar con nosotros, por celebrar también con nosotros este aniversario y por 50, 40 y 60 más.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias, que vaya bien.
Gracias, hasta luego.
I continuem en uns minuts per parlar de robatoris de bicis. A Barcelona ha augmentat molt el percentatge.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu què penses?
Escríbenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Barcelona s'ha convertit en una ciutat, depèn de com ho mirem, més perillosa que abans. I els robatoris de bicicletes també han augmentat. El nombre de bicicletes robades de Barcelona ha augmentat un 34% els dos darrers anys, segons un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, que posa en relleu la vulnerabilitat de les persones que opten per desplaçar-se de forma sostenible a les ciutats. Sobre aquests robatoris i aquest augment de robatoris, sobretot, en volem parlar avui amb l'investigador de la UAB, el Jordi Honey. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'un augment del 34% en els dos últims anys, no?, de robatoris de bicicletes a Barcelona. A què es deu, per exemple, aquest augment, aquest percentatge tan alt?
Doncs mira, vam començar l'any 21 demanant les dades oficials dels Mossos d'Esquadra sobre els robatoris a Barcelona i vam veure uns 170 i ara ja està arribant gairebé al 1.200. I no sabem si és perquè les bicicletes ara són més cares, potser simplement hi ha bicicletes elèctriques, la tecnologia està avançant, però també podria ser que la gent ho està reportant més, perquè des de fa un temps estem intentant que demanar a la ciutadania a reportar més els robatoris, perquè si realment no reporten totes, no entenem la magnitud del problema.
Mm-hmm. Clar, en molts casos no s'acaben denunciant, no?, aquests robatoris, o sigui, segurament seran molt més altes les xifres, Però, per exemple, segons les dades de l'estudi, l'any 2023 es van denunciar 1.167 bicicletes a Barcelona, una xifra molt superior, no?, a les 870 que es van robar durant el 2021. Actualment ja es diu, no?, que el nombre de bicicletes que es roben al dia, de mitjana, són 3.
Com a mínim, exactament, com a mínim són 3 i sospitem que poden ser moltes més. Han fet enquestes a gent que li han robat la bicicleta i els han preguntat, va vostè denunciar-ho? I 2 de cada 3 deien que no. O sigui, com a mínim estimem que és 3 vegades més alt del que tenim les dades oficials. I podria ser molt més, perquè, esclar, es basa en una enquesta en què li vam fer preguntes i la persona que contesta l'enquesta també són més propenses a denunciar-ho. Per tant, pensant que pot ser de 3 a 10 vegades més les dades oficials, per tant, és possible que se'n robin de 9 a 30 bicicletes al dia, no ho sabem. La veritat és que no sabem la magnitud del problema i aquest és un tema que volem tractar.
I, per exemple, pel que fa als districtes de Barcelona, sabem més o menys a quins districtes succeeixen més fets com aquest?
Doncs hem vist que a Sant Martí i l'Eixample i Ciutat Vella són els districtes que més destaquen i això ha sigut constant en el temps. En els últims 3 anys hem vist una certa estabilitat que aquests són els districtes on més hi ha robatoris. També veiem que encaixa amb on hi ha les bicicletes aparcades al carrer, que tenim estudis previs o anteriors en què miraven els patrons d'aparcaments al carrer i veien que on hi ha més bicis aparcades al carrer també hi ha més robatoris. Però hem de pensar també que les reportades també inclouen els interiors, els aparcaments, amb pàrquings, amb magatzems, amb trasters. Aquests també s'inclouen amb les dades oficials, per tant, es poden robar bicicletes en el carrer com amb espais protegits.
A més, si parlem de mesos, no?, quines èpoques de l'any són les més comunes pel que fa a aquests furs, parlem de gener i octubre, no?, que són els en els que més roben, doncs, aquests lladres, no?, i de maig a juny són els que registren menor incidència. Suposo que també pel fet de que la gent potser les utilitza més perquè ja s'apropa l'estiu, o a què es deu això?
Sí, hi ha una certa estacionalitat, és veritat. El que ens ha sorprès és el mes de novembre o a tardor, que hi ha bastants. A mi això ha sigut constant en els últims anys. Hi ha certa estacionalitat, bueno, podem deduir algunes coses amb les poques dades que tenim, però ens falta conèixer molt més aquesta problemàtica i des de la universitat estem intentant entendre aquests patrons perquè és un tema bastant important per la mobilitat ciclista i si no ni entenem la magnitud, ni entenem com funciona, ni sabem els patrons especials i temporals i d'això realment serà molt difícil de col·laborar junts amb les institucions per donar-hi solucions amb la campanya que estem fent per demanar que es reporti les bicicletes de la plataforma Bici7 és la intenció, no?, de tenir millors dades per entendre la problemàtica i donar-hi solucions.
Exacte, ara comentaves la campanya que heu posat en marxa, no?, Aturem els robatoris de bicicletes, impulsada en el marc del programa Impetus, també de la Unió Europea, i precisament és per això, no?, per intentar, doncs, evitar que es robin tantes bicicletes al dia, no?, com estem comentant avui aquí. Entre les 8 i les 12 de la nit és la franja horària en les que més roben, no?, precisament per això, no?, perquè la gent, doncs, deixa les bicicletes aparcades i perquè s'acaben, doncs, és la nit, no?, i és fins l'endemà que no la tornen a agafar. Però, per exemple, vosaltres, quina solució poseu, a part d'aquesta campanya que esteu ja portant a terme, què és el que recomaneu?
D'acord. Sí, bueno, dèiem que s'ha de fer diversos passos. En primer lloc, com ja hem comentat, s'ha de recollir dades, s'ha d'entendre l'abast i la magnitud del problema. A part d'això, hem de tenir, com a ciutat, una estratègia d'aparcaments segurs i una estratègia per atendre els robatoris. Fins als últims anys s'ha avançat molt amb el desenvolupament de carrers bicis, que s'ha avançat moltíssim, però ara en aquests propers anys creiem que el següent pas és realment fer una estratègia per aparcaments, que pot ser en espais públics, però també pot ser en espais interiors, en equipaments, en espais de feina, i d'aquesta manera donar seguretat a aquelles persones que ja tenen bicicletes a casa seva perquè potser el fan servir el cap de setmana, però no s'atreveixen de fer-ho servir en el dia a dia per la por al robatori. I volem que aquestes bicicletes baixin als carrers, no només els dissabtes i diumenges, sinó també en el dia a dia, per transformar la ciutat i que sigui més neta, menys sorollosa i tinguem una mobilitat ciclista i més segura. Mm-hmm. De fet, diria més, jo crec que el tema dels robatoris és el fre més important perquè no hi hagi més usuaris de la bicicleta actualment a la ciutat de Barcelona. Per tant, hi hem de donar-hi atenció i ho hem de fer des de les diferents institucions, des de la recerca i de les institucions que hem de treballar junts per donar-hi solucions.
Mm-hmm. Doncs Jordi Honey, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, investigador de la UAB. Estarem pendents d'aquesta campanya i esperem doncs, que aquest percentatge l'any que ve es vegi notablement reduït i no hi hagi tants robatoris de bicicletes a Barcelona. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i consciència també sobre aquest tema.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
La temporada de bolets ha arrencat fa uns dies amb bastanta producció, sobretot a les comarques on va ploure a l'agost i a principis de setembre, com ara el Ripollès, el nord del Berguedà, la Cerdanya, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell. Els experts asseguren que es preveu que sigui una campanya decent, però molt millor que les dels últims 5 anys, ja que van ser desastroses per culpa de la sequera. A més, un total de 17 restaurants del Berguedà participen també enguany en la nova edició de la Cuina del Bolet, que impulsa l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament també del Berguedà. La campanya té lloc entre el 20 de setembre i el 24 de novembre i fa que els restaurants ofereixin un menú diferent amb el bolet com a protagonista, des dels aperitius fins les postres. En parlem sobre el tema amb la Sílvia Cudé i Vilanova. Sílvia, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, estem parlant... Sí, digue'm, estem parlant...
No, dic moltíssimes gràcies i contents de poder parlar amb vosaltres i compartir aquesta temporada boletana.
Igualment. Clar, parlem de la producció d'aquest any, no?, de bolets que, tal i com apunten, no?, els primers dies de la temporada, sembla ser que serà bona, no?
Sí, sí, de fet no serà bona, sinó que ho està sent i molt. La veritat és que des del món de la restauració estem molt i molt contents perquè ja hem pogut disfrutar doncs, de la primera setmana de campanya i tot i així una miqueta abans ja van anar arribant els primers bolets i estem molt i molt contents perquè, no només per la quantitat sinó també per la qualitat. Ens arriben a les nostres cuines bolets molt sants, bolets molt sencers i de molta, molta qualitat. O sigui que, bé, com tu apuntaves aquí al Berguedà, hem tingut una primavera i un estiu fantàstics a nivell de climatologia. Ha plogut quan havia de ploure, ha plogut de manera abundant i amb això estem molt i molt contents perquè sabem que d'això en depèn a la producció dels nostres boscos i en aquest cas estan sent molt generosos.
Clar, quan vau començar a veure que seria una bona temporada? Perquè al principi, amb la sequera que hi havia, tot apuntava que anava a ser complicat, no? Però després sembla ser que es va arreglar tot amb aquestes pluges i finalment doncs, hem tingut sort, no? I tenim bona temporada de bolets.
Sí, de fet nosaltres patíem, o sigui, a l'agost va ploure i va ploure, ja dic, a segons quines zones del Berguedà va ploure més que d'altres, eh? Però les pluges semblaven les suficients per garantir una bona temporada de bolets. El que més es va fer patir és el vent. Els bolets no els agrada gens el vent. I a principis de setembre sí que vam tenir uns quants dies de ventades i això sí que durant unes setmanetes vam patir una miqueta. Però no va ser suficient per parar-ho i per tant estem contents.
En comparació a l'any passat, noteu bastantes diferències, no?
Vaja, del tot. A més, notem diferències no només a nivell de bolet, sinó també a nivell de visitants. Penseu que nosaltres, el Berguedà, fa molts anys que s'ha posicionat com una comarca boletaire. De fet, no tant perquè ho haguem buscat, sinó perquè els mateixos bolets ho provoquen. I l'any passat va ser un any horribilis per nosaltres, perquè vam patir moltíssim als restaurants, vam poder salvar la temporada, perquè la tradició boletaire de la comarca fa que els nostres restauradors sàpiguen tractar aquest producte i, per tant, en tinguin de confitat, en tinguin de congelat de temporades anteriors, i, per tant, amb això ho vam poder salvar, però és evident que no vam poder fer gaudir a la gent de la mateixa manera que ho farem aquest any.
Uh-huh. I suposo que amb aquest increment també de visitants heu impulsat la cuina del bolet, no?, que va començar el 20 de setembre i estarà fins al 24 de novembre, i és un concurs, no?
Bé, és una campanya que fa, doncs aquest any fa, ja aprofito per dir-vos-ho, que l'any que ve ho gaudirem encara més, perquè aquest any és la 24a edició d'aquesta campanya del bolet, que s'impulsa des d'Hostaleria i Turisme, i que de fet va una mica en relació amb la campanya del bolet. És a dir, si la campanya boletaire és bona, tenim més restaurants que ofereixen aquest menú del bolet, i la demostració és doncs que l'any passat érem només 13 els restaurants que ens vam sumar a aquesta campanya, i aquest any en són 17. Per tant, amb la xifra ja es veu, no?, que és un bon índex per saber si la campanya és bona o no és bona. I sí, estem contents, som 17 restaurants. No és tant una competició, sinó una oferta molt rica i variada de menús boletaires, com molt bé has dit tu, des dels aperitius fins a les postres, amb el bolet com a protagonista, i també amb els vins. Comptem amb la col·laboració de dos cellers, el celler en quant a caves Oriol Rossell i en quant a vins a Mabadal, que són també doncs uns sponsors que ens ajuden a fer que aquesta campanya la puguem fer arribar encara més lluny i compartir-la doncs amb tot Catalunya.
Mm-hmm. Participen molts restaurants?
Sí, mira, aquest any participen 17 restaurants, i això per nosaltres és un èxit, perquè ja et dic, o sigui, oferir un menú d'aquestes característiques al costat de la teva carta habitual, doncs evidentment és un esforç per part dels cuiners i restauradors. Penseu que estem a la comarca del Berguedà, no estem parlant de restaurants molt i molt grossos, sinó de restaurants en molts casos familiars, i bé, doncs evidentment això doncs suposa, com et dic, un esforç a nivell d'oferta.
Uh-huh. L'any passat, de fet, es van servir uns 1.300 menús, una xifra que doncs aquest any voleu igualar o fins i tot superar, no? Ja que en aquesta edició, com ara comentava, s'han sumat més restaurants i hi haurà més producció de bolets, així que tot apunta a que superareu aquestes xifres i serà positiu per vosaltres.
Jo et diria que segurament ja les hem superat, perquè l'any passat va ser...
Imagina't, ja fins al 24 de novembre, que encara queda.
No, a veure, si seguim amb aquesta progressió, seguríssim que ho superem, perquè ja et dic, la setmana passada, que va ser la primera d'aquest menú boletaire d'aquesta campanya, doncs ja van ser moltíssimes les persones que ens van visitar, i a més, moltíssimes les persones que ens van visitar amb ganes de bolets, que això sí que és una gran satisfacció per nosaltres, poder oferir aquest producte i poder-lo fer brillar i poder fer disfrutar com ho vam fer o com ho estem fent doncs a la gent que ens visita.
Doncs amb moltes ganes també de menjar bolets nosaltres aquí a la ràdio. Et donem les gràcies, Sílvia. I a veure si ens podem escapar i venir a provar-los aquí al Berguedà.
Esteu més que convidats a venir aquí al Berguedà a gaudir no només de la cuina del bolet, sinó també d'aquest paisatge tan meravellós que tenim. Sense aquest paisatge, sense aquests boscos, no podríem garantir els bolets. I, per tant, també des d'aquí una crida a qui ens vingui a visitar, doncs que sobretot, respecti la natura, respecti el nostre entorn, i sobretot si no sap com anar a buscar bolets o com collir-los, doncs que pregunti als locals, que pregunti a la gent d'aquí, que segur que amb moltes ganes els ajudarem.
Exacte. Gràcies, Sílvia.
Vinga, una abraçada. Moltíssimes gràcies.
I parlem ara de la tercera edició del concert solidari d'homenatge al músic i productor català Marc Grau, a motiu de la commemoració del 25è aniversari de la seva mort. La família del músic i l'Hospital Clínic de Barcelona han organitzat un esdeveniment benèfic del qual tots els guanys es destinaran a la recerca de Lidi Babs contra el càncer. Avui tenim amb nosaltres els dos germans Grau, el Marc i el Joan. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Un homenatge envoltat de música, també, no?
Sí, de fet, la música és la peça central que ens mou, i tots els artistes que van col·laborar amb el Marc Grau Sènior.
Tenim actuacions, per exemple, dels Pets, Joan Masdeu, el PM i Fortuny, l'Axan Busto, Quimi Portet... Bueno, una gran varietat de músics que voldran estar presents aquell dia, no? Per celebrar aquesta tercera edició d'un concert que honora una de les figures de la música pop en català. Què era per vosaltres, el vostre pare?
Doncs, abans de res, i encara que soni redundant, doncs el nostre pare, la veritat. Però, sí. Bueno, alhora, a part d'aquesta figura paterna, doncs segurament una persona que m'ha admirat molt i que ens ha faltat força, perquè evidentment va ser una persona que va marxar massa d'hora, perquè va morir d'un càncer als 45 anys. Llavors, ve d'aquí tot una mica, no?, d'aquesta mancança i d'aquest amor per la música. M'ha ajuntat les dues coses i ens ha sortit això.
Sí, i el ser una figura capdalt de la música dels 90, com a productor, doncs ens ofereix un paisatge sonor que es trobarà el dia 3 al Raz. Per tant, és una oportunitat bastant, bastant maca de celebrar la seva figura, el seu llegat i totes les cançons que encara a dia d'avui cantem.
Clar, tot i morir jove, sí que va tenir una trajectòria molt llarga, no?, professionalment. Va estar més de 20 anys de carrera vinculada a l'escena catalana. Per la gent que no l'ha pogut conèixer, que no el va poder conèixer, com els hi explicaríeu qui era en la música?
Doncs era l'home que hi havia darrere de les cançons, diguéssim. Ajudava a vestir les cançons perquè arribessin de la manera millor, és a dir, a les nostres orelles. Era la figura del productor que amb els anys s'ha anat modernitzant, com tots els oficis de la música, però ell va ser com l'artifici de... El responsable de que es modulés el so a través dels artistes que vindran a l'homenatge i molts altres que no hi podran ser, va modular el so d'una dècada.
Exacte. Parlem, per exemple, de ser el guitarrista d'artistes com L'Último de la Fila, Sopa de Cabra, Un Papà, Nina, entre molts altres, no? I fent també sintonies i cançons per programes de televisió. Això també, que normalment un programa de televisió es caracteritza moltíssim, no?, per la cançó i la sintonia que té. I en aquest cas, doncs, ell també feia això.
Sí, la veritat que és una de les seves vessants menys públiques. Bueno, la nostra pare ja no era una persona pública, en general. Però sí, aquesta part de les sintonies i de la televisió no se sol esmentar massa. De fet, és un dels autors de l'Es Superfort, del Hosmer.
Sí, un dels dos autors. És una cosa així com a trivia curiosa.
Sí. I, bueno, i també va fer la sintonia de Motor a Fons. Això el que vol dir és que, bueno, que realment el nostre pare era músic... Com es diu en castellà, por castigo, no? Una persona que no podia parar de fer música i que la va viure i la va respirar pues, per totes les quatre bandes.
I què heu après vosaltres d'ell? Què us apliqueu a la vida, al seu talent?
Doncs a pencar i posar la banya, bàsicament. Ell era un home de mètode, un home de que ho sabia fer tot, pràcticament, o trobava la manera, i això jo crec que ens ha quedat una mica als dos. Potser més el Joan que a mi.
És més artístic, tu, que ell.
Bueno, és curiós que digui això al Marc, perquè, clar, realment, de tots dos, el qui té una carrera artística...
Sí, efectivament.
És un cantautor,
I, de fet, tocaré en el concert, també. Ho faré de taloner. Obrirem el,
de taloner.
Obrirem el concert nosaltres, sí. I, de fet, ens quedem, perquè com el cartell és molt complicat, hi ha molts artistes, el meu grup ens quedarem fent de peces on allà faltin per tirar el concert endavant i que tots els artistes pues, puguin oferir les cançons que va produir mon pare a tot el públic.
Enfoques, per exemple, la teva carrera sempre en consideració de el que ha fet ell, el que va fer en el seu moment, o prefereixes canviar completament de bando, diguem, no, d'estil, i crear el teu propi estil, la teva pròpia manera de treballar?
Bueno, la veritat, comences tocant per imitació, llavors jo tenia una figura molt prominent a casa, però també és cert que vaig començar a tocar quan mon pare ja era mort. Llavors no hi ha aquesta influència, diguéssim,
tan directa, no?
Ortodoxa, i he anat fent una miqueta del que m'ha semblat, cosa que ja em va bé, diguéssim. Em fa bastant feliç.
Doncs parlem d'aquesta tercera edició del concert solidari d'homenatge al músic i productor català Marc Grau el proper dia 3 d'octubre aquí a la sala Razzmatazz amb els seus dos fills i molts més artistes fent-li aquest homenatge. Moltíssimes gràcies per venir a parlar-nos d'aquest homenatge i per tocar també en el seu dia tan important, no? Que vagi molt bé i ojalà doncs, ho gaudiu al màxim. Gràcies.
Moltes gràcies.
I d'aquí una estona analitzarem si surt a compte o no la famosa reducció de la jornada laboral. Vosaltres creieu que sí o que no?
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En COPE analizamos en una programación especial el estado de las infraestructuras en nuestro país.
España. COPE está donde tú estás.
Cada español soporta 20 horas de atascos al año.
Mínimo todos los días llegamos 10 minutos tarde al trabajo.
En mediodía nos hemos echado a la carretera a comprobar si estamos preparados para asumir la movilidad eléctrica que exige Europa.
Hay que planificarlo al detalle.
Estamos hablando de bajar entre 3 y 4 aplicaciones de pago para organizar la ruta.
Estamos haciendo una radiografía de las infraestructuras en nuestro país.
Desde hace 30 años que yo viajaba en tren, el retraso y la frecuencia siguen siendo casi que las mismas.
El avión caro, la opción del autobús es lo único que queda.
Refleja bien la situación de muchas ciudades españolas con sus conexiones, que tienen pocas opciones, caras, incómodas, lentas. Nos vamos hasta allí, hasta allí.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Hoy en El Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hoy, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Y hasta las 12 de la noche en web y app.
Aprovechalo.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Sou partidaris de la reducció de la jornada laboral? Avui volem parlar del tema i analitzar els avantatges i inconvenients. La propuesta de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales ha generado, de hace un tiempo hacia aquí, un amplio debate en España, especialmente entre pymes y autónomos. Esta medida, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, podría tener importantes implicaciones en la gestión, operatividad y competitividad de estos sectores que representan una parte fundamental del tejido empresarial del país. Hoy queremos hablar de si realmente es una buena idea esta reducción de jornada y si es posible que se implemente más pronto que tarde aquí en España. Hablamos con el socio fundador de Valio Consulting, Yannick Chartón. Yannick, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es posible que dentro de un tiempo tengamos esta jornada laboral de 37 horas y media?
Sí, es más que probable que la tengamos. Lo único es de calcular y medir bien el impacto en las pymes y los autónomos, sobre todo con el aumento de los costes operativos que esto supone.
Menos horas, más productividad. ¿Esto será así o no?
Menos horas, más productividad, será así porque es una obligación para las pymes. No van a poder ni contratar para sustituir a 2 horas y media de 1, 2, 3 personas. Así que se van, sí o sí van a tener que adaptarse para tener más productividad y compensar la bajada de la jornada.
¿Y cómo afectaría el hecho de trabajar menos horas y producir lo mismo? ¿Crees que será positivo para los trabajadores?
Para los trabajadores hay dos aspectos. Será positivo porque hay más tiempo libre, pero puede tener también un impacto negativo porque las empresas van a tener que reorganizarse, cambiar métodos de trabajo, y eso puede afectar negativamente la moral de los empleados y crear incertidumbre también.
Uno de los principales desafíos es el impacto de esta productividad de la que hablábamos. Ahora decíamos que para los trabajadores podría tener una parte positiva y también una negativa, pero para las empresas en general, supongo que también depende del sector, ¿no?, en el que se trabaje y cómo podrá afectar esto, ¿no?
Sí, hay sectores que por los cuales va a ser mucho más complicado de optimizar todavía algo muy optimizado y que el tiempo no trabajado sí que tiene un coste, como la hostelería o la construcción, por ejemplo. Las empresas de servicios sí que tienen más posibilidad de optimizar todavía procesos y entonces de no sufrir tanto el impacto de la bajada.
Una de las cosas a destacar es también, ¿no?, la implementación de nuevas tecnologías que vosotros mismos decís que puede ser una solución, ¿no?, para mitigar estos desafíos. En este caso, ¿las tecnologías jugarían a nuestro favor si reduciéramos la jornada laboral?
Sí, efectivamente. Eso es una de las soluciones para contrarrestar eso. Es invertir en nuevas tecnologías, también en formación. Y la solución no es solo las nuevas tecnologías, es también cómo el gobierno, el Estado, va a ayudar, vía subsidios, vía ayudas fiscales, a acompañar a las empresas a utilizar estas nuevas tecnologías.
Hablábamos de un periodo corto de tiempo, ¿no?, para implementar esta reducción de jornada laboral. ¿En qué momento crees, Yannick, que vamos a empezar a ver esto, que esto sea una realidad, esta jornada laboral de 37 horas y media, que se empiece a implementar ya en algunos sectores o en algunos trabajos? Más o menos, desde tu experiencia, ¿no?, desde tu misma opinión, ¿cuánto crees que vamos a empezar a ver esto?
Bueno, es que de mi opinión necesitamos, eso es más bien voluntad política, ¿no?, pero necesitamos un periodo, algo muy flexible para poder implementarlo. En una empresa clásica, una pyme y por los autónomos, lo oportuno sería de esperar por lo menos un año hasta desarrollar toda la posibilidad de optimizar la productividad, de subir la productividad para poder mantenerla. Así que para mí el plazo lógico sería que empezamos poco a poco hasta llegar a esta jornada en 2026.
En 2026. Pues veremos si es así. De aquí 2 años, bueno, 1 y medio, ¿no?, podemos decir también casi, sí, casi. Veremos si esto es una realidad, si acabamos trabajando menos horas y si producimos, en este caso, lo mismo. Yannick, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Y te llamaremos en 2026 para que nos hagas una...
Sin problema, estaré aquí.
Exacto, una radiografía de a ver cómo va. Muchas gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias, hasta luego, buen día.
I ara volem parlar de que especialistes de la UIC de Barcelona adverteixen que l'Alzheimer encara està infradiagnosticat i insisteixen en la seva detecció precoç. Asseguren que, tot i ser la forma més comuna de demència neurodegenerativa, se sol diagnosticar massa tard i la meitat dels casos de demència es podrien prevenir actuant sobre diferents factors de risc. A més, encara que no hi ha cura per l'Alzheimer, segons alguns fàrmacs aprovats als Estats Units, el Regne Unit, el Japó o Israel, han demostrat per primera vegada alentir aquest progrés del deteriorament cognitiu en un 27 o 35% en fases precoces de la malaltia. Sobre el tema li volem preguntar avui a la doctora Montse Alegret. Doctora Alegret, molt bon dia.
Molt bon dia. Moltes gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a vosaltres. Clar, estem parlant de l'Alzheimer, no?, que malauradament a dia d'avui encara no té cura, però tot i així dieu, no?, i denuncieu des de la UIC que està infradiagnosticat, oi?
Exactament. De fet, és molt important que davant de qualsevol dubte de la memòria que un s'avaluï. Si vagi al CAP, que ho consulti al seu metge de família i que li derivin a una unitat especialitzada.
Uh-huh. Quins són aquests factors de risc als quals fèiem referència?
Sí, aquest any mateix s'han publicat 14 factors de risc a la revista que té el prestigi, que és el Lancet, i refereix que, de fet, és sobretot la hipertensió, el fumar, l'obesitat, els símptomes depressius, la inactivitat física, la diabetes, l'excés d'alcohol, sí, també lesions traumàtiques cerebrals, la contaminació, la pol·lució, vaja, i que mantenir-se, doncs, que no estigui socialment actiu, o sigui, és molt important la socialització. I el nivell d'escolaritat, que en això sí que podem influir en la gent jove, no?, que vagi a la universitat, que estudi tot el possible, perquè també és un factor protector en un futur.
Mm-hmm. I és possible previndre una mica aquesta malaltia?
Sí, exacte. De fet, hi ha les recomanacions que anirien en aquest sentit, són generals de salut, de fet és promoure la salut, i seria mantenir la pressió arterial, glucosa i colesterol en nivells adequats, seguir una dieta saludable, dormir almenys 7 hores seguides diàries, no fumar, evitar l'ús també excessiu d'alcohol i mantenir-se físicament, socialment i cognitivament o mentalment actius. També evitar la contaminació atmosfèrica, sí, freqüentar espais verds i blaus com està realment demostrat que disminueixen els símptomes d'ansietat i depressius. I, de fet, seria doncs, anar a la muntanya, veure el mar, rius, i revisar periòdicament la visió i l'audició, mm-hmm, perquè és important que estiguin controlats i corregits.
Clar, tal com vosaltres assegureu, la detecció precoç és crucial en una malaltia com l'Alzheimer, no?, per tal de poder-la agafar a temps i tractar-la en certa manera?
Exactament. Perquè, de fet, quan una es fa conscient de que pot tenir un problema, aleshores ja prens mesures per prevenir, no?, l'inici d'una demència. Si el detectem molt precoçment, doncs aleshores podem alentir o inclús prevenir l'inici de la demència. Però és molt important la detecció precoç. De fet, a ACE també hem creat una prova de memòria, que és el Face Memory, i que un el pot fer fins i tot a casa. I és amb aquest objectiu de detectar precoçment fins i tot les persones que potser no tenen el moment per anar a consultar-ho al CAP, no?
Mm-hmm. Clar, parlem, ara comentaves això d'Àsia, però hi ha molts països, no?, on s'ha demostrat que hi ha algun factor, no?, que ralentitza aquest deteriorament cognitiu en un 27 o un 35%. Què és el que tenen aquests països d'especial i què és el que han pogut descobrir, diguem?
Hi ha uns fàrmacs que van en la línia en què disminueixen la proteïna amiloide que està acumulada excessivament en els pacients de malaltia d'Alzheimer, i aleshores sí que hi ha assajos que indiquen que ha hagut aquesta millora i ja en alguns països s'ha acceptat. Doncs Europa encara està en aquest procés d'acabar de validar-ho i acabar de fer algun estudi de rèplica que permeti doncs, dir que realment no té efectes secundaris malgrat aquesta millora que es troben alguns pacients, no? Com s'han trobat alguns efectes secundaris, estan acabant de valorar-ho, no? Per si s'aprova a Europa i a Espanya. Esperem que en un futur proper, clar, són tractaments modificadors de la malaltia d'Alzheimer, i aleshores esperem que en un futur molt proper ho tinguem aquí a Espanya.
Clar, tindrem, creieu, segons la vostra opinió, que tindrem d'aquí poc temps, no, en un futur proper, com comentes, doncs un tractament, no sé si fins i tot una cura, seria possible això?
Encara cura no, però sí que permet ralentir l'evolució, i si està doncs tractat en unitats especialitzades, doncs també es pot valorar que no hi hagi cap efecte secundari i pot estar el pacient ben tractat. Per tant, sí que cura encara no, però sí modificadors de la malaltia.
Perquè ens posem en el cas, no? Tots coneixem segurament algú que hagi patit la malaltia, però en el moment en què ens donen el diagnòstic, no? Que diuen que doncs, un familiar o nosaltres mateixos tenim Alzheimer, què és el que hauríem de fer? Quins serien els primers passos per tal de doncs, intentar millorar en certa manera doncs, aquest diagnòstic o evitar que vagi tan ràpid com va en alguns casos? Què és el que hauríem de fer abans de res?
Clar, una vegada ja s'ha donat el diagnòstic és perquè ja ha consultat especialistes o una unitat especialitzada en deteriorament cognitiu o de malaltia d'Alzheimer, i per tant recomanaran si cal un tractament farmacològic, si cal estimulació cognitiva, que també ha demostrat que millora les funcions cognitives i també l'estat d'ànim, i aleshores seguir unes pautes com podrien ser estimulació cognitiva, fer algun curs que li agradi, informàtica, tot el que és estimular. També doncs, els viatges, reunir-se amb amics, evitar l'aïllament, i aleshores doncs, que els professionals donaran unes pautes o recomanacions que aleshores seran completes, no? Fins i tot la dieta o reduir l'excés d'alcohol, depenent del cas, doncs li donaran les pautes farmacològiques, estimulació cognitiva, etc.
D'acord. Clar, al marge d'aquests tractaments existents dels que parlem, sí que és cert que especialistes no coincidiu en la idea de que la intel·ligència artificial està contribuint també a analitzar aquestes dades clíniques, no? aquests tractaments, aquests diagnòstics. En aquest cas, ajuda no? també els avenços en la tecnologia.
Exactament. La intel·ligència artificial ens permet tenir una eina que ens permet ajudar a explorar grans volums de dades. O sigui, tenim dades clíniques, demogràfiques, que si l'edat, el sexe, l'escolaritat, cognitives, neuroimatge, biomarcadors, o sigui, l'analítica, totes les dades de ressonància, i totes aquestes dades, totes juntes, podem analitzar-les mitjançant la intel·ligència artificial i poder detectar en fases més inicials de malaltia d'Alzheimer. Aleshores, que ens permet detectar els canvis més precoç i saber quins són també aquests canvis en els que ens hem de fixar a l'hora de diagnosticar. Però, no obstant, no hem d'oblidar-nos que hem de tenir una atenció, o sigui, hem de prestar una atenció completa, multidisciplinada als pacients. Sobretot, també no perdre de vista la part humana, no?
Exacte.
Aleshores, que tinguin una atenció integral al pacient i als seus familiars també. Aleshores, incloure neuròlegs, neuropsicòlegs, infermers i treballadors socials en tot aquest acompanyament, no només el diagnòstic, sinó en l'acompanyament de l'evolució.
Clar, familiars, metges, no? i psicòlegs, tot l'equip que hi ha al darrere deu formar també part d'aquesta recuperació, entre cometes, no? Deu ser una part molt important a l'evolució de la malaltia. I, de fet, un fet que també doncs, és positiu en aquest cas, si ens ho mirem des d'aquesta perspectiva, és que l'any 2017 l'Organització Mundial de la Salut ja va definir aquesta malaltia com una prioritat, no?, de salut pública. I això doncs, va començar també a accelerar els processos de l'augment de la inversió en programes de detecció precoç, com comentàvem abans, i això, clar, ha comportat un augment dels casos, però no perquè s'hagi intensificat la malaltia, sinó perquè es coneix molt més, oi?
Exactament. Això ens permet detectar-ho de forma més precoç, per tant, tenim més casos, però sí que és també cert que la població està envellint, una mica també per l'efecte del baby boom, no? Aleshores, això també contribueix a que hi hagi recentment més casos, ja que l'edat és el major factor de risc de la malaltia d'Alzheimer. Per tant, és una combinació de les dues, no? Més recerca i més incidència, i de fet també conscienciar la població que s'ha de valorar, per tant detectem més casos, però també estem davant d'una població que està més envellida i per tant hem de fer molt, donar molta rellevància a que és important la detecció precoç de malaltia d'Alzheimer, quan abans millor, per començar ja a tractar-ho.
Uh-huh. A vegades veiem casos de gent jove, no?, als quals els agafa molt aviat la malaltia, però normalment en quines edats és quan acostuma a aparèixer?
Sí, el més freqüent és cap als 70, una mitjana de 70 anys. Uh-huh. O sigui que és cert que hi ha casos que són joves i aleshores costa més perquè la família pensa, bueno, està cada deprimit, està estressat, i aleshores moltes vegades costa detectar-ho perquè donem altres excuses, no? Si hi ha un problema més, doncs, que hi ha agnòsia visual, es pensen que és més visual i van a l'oftalmòleg, no? I no pensen tant en el cervell, no?, com en altres situacions, no? Aleshores, la gent jove costa més detectar-la que ens arribi perquè al principi han pensat que eren altres causes. Això que cal conscienciar que pot passar en totes les edats.
Uh-huh. I en homes i dones afecta en la mateixa mesura?
No, afecta més en dones.
Més en dones?
Sí, sí, sí. És més freqüent en dones.
Uh-huh. Doncs, doctora Alegret, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia general, no?, de com és la malaltia de l'Alzheimer. Tant de bo tinguem aquests tractaments i aquests avenços, no?, i també, qui sap, en un futur, de la mateixa manera que estem parlant d'això, podrem parlar d'una cura definitiva de la malaltia. Tant de bo així sigui. Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per l'invitació i per la difusió.
Gràcies.
Adéu. Bon dia.
Y hoy queremos hablar con el ganador este año de los premios Eurostars Hotels, dotado con 18.000 euros con el libro de viajes Corazón Ligero. Él es Antonio Fornés, es doctor en filosofía, licenciado en humanidades y diplomado en ciencias religiosas, y ha publicado diversos libros hasta el momento. Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
Antes que nada, enhorabuena por este premio. ¿Qué supone para ti?
Pues primero, muchas gracias por la felicitación. Pues y la verdad es que estoy muy contento y es un honor haber recibido este premio, la verdad. Porque es un premio importante y porque además abarca una temática doble, que son mis dos pasiones, ¿no? Que es el viaje y la filosofía. Entonces, al final, que te premien por lo que te interesa, por lo que te gusta, por lo que es tu pasión, es, bueno, doblemente, por así decirlo, satisfactorio, ¿no? Por el premio en sí y porque al final es algo que te interesa muchísimo.
Claro. Corazón Ligero, ¿de qué va? ¿Por qué este nombre? Dices que va de viajes, ¿no? Tiene un peso muy importante Etiopía, tengo entendido. Pero
bueno,
cuéntanos un poco.
El nombre viene referido un poquito a... En la introducción cito un poema famoso de Baudelaire sobre los viajeros, ¿no? Y en un momento dado se habla de que los viajeros son gente con el corazón ligero, ¿no? Entonces aprovechamos para ponerlo de título. El libro, en realidad, es una serie de capítulos independientes. Cada capítulo aborda un país y entonces aprovechamos ese país. Efectivamente, como tú dices, empezamos con Etiopía, que es uno de esos países que transforman, ¿no?, al viajero que tiene la dicha de estar allí. Pues, como te decía, en cada capítulo abordamos un país y aprovechamos las características del país, lo que me ha pasado como viajero allí, para también a reflexionar sobre alguna cuestión filosófica. Por ejemplo, en el caso del capítulo de Etiopía, pues habló sobre el tema de la globalización, ¿no? Y la visión de la globalización no desde nuestro mundo occidental, sino desde el mundo de la gente del tercer mundo, como sería en este caso el etíope que me acompañó en ese viaje. Como te digo, por yo que sé, otro capítulo dedicado al Kurdistán, pues hablo de la muerte por un incidente que tuve ahí, tanto regulón, en Azerbaiyán hablo sobre ecología. Es un libro de viajes, pero diríamos que no estándar. Yo creo que es divertido, con anécdotas, pero que no va sobre cuál es la mejor comida del país o el mejor hotel, sino que, digamos, busca una mirada crítica. Es decir, es un filósofo que viaja y va iluminando, va viendo lo que ve desde esa perspectiva, entre comillas, filosófica.
Uh-huh. Además, cuentas, ¿no?, una de las anécdotas es que alimentaste hienas salvajes también en Etiopía.
Sí, es una de las cosas que siempre me ha marcado, porque además yo lo digo en el libro, tampoco es que yo sea un Indiana Jones, digamos, ahí soy una persona normal. Y es verdad que, como te decía, Etiopía es un viaje tremendo, porque además es un país dividido como en tres zonas, ¿no? Tiene la parte del norte, es una parte cristiana, además un cristianismo que no viene por la colonización, sino que viene, pues digamos, bajó desde Egipto en la antigüedad, ¿no? Sentido un cristianismo, por así decirlo, originario. Tiene el este, la frontera con Djibouti, donde son musulmanes, y tiene el sur, animista, las tribus, ¿no?, digamos, de la sabana. Entonces, yo quería ir a Harare, que está en el este, en la zona musulmana, a ver la casa de un poeta, Rimbaud, y allí estuve varios días y me sorprendió, porque por la noche, o sea, había un señor que se llamaba, o le llamaban, el señor de las hienas. Obviamente Harare es una ciudad pequeña comparado con lo que puede ser una ciudad europea. Entonces el señor salía a las afueras de la ciudad por la noche, empezaba a silbar, y bueno, uno iba viendo lucecitas, que eran los ojos de las hienas, como poco a poco se iban acercando a él, y él les daba de comer, ¿no? Y como te digo, estuve varios días, y el segundo día el hombre me hizo señas para que me acercara, y efectivamente con un palito las hienas vinieron por la noche, y yo estuve ahí alimentándolas. Y para los señores, la verdad es que para mí, que insisto, no soy un Indiana Jones de la vida, fue como una cosa brutal, ¿no?, como una inmersión que estoy haciendo aquí, claro, ¿no?, con este hombre. Fue en esos momentos que al final, pues uno... porque se puede hablar de muchísimas cosas, y en el libro hablo del conocimiento, hablo de la necesidad, pues eso, de viajar con los ojos abiertos, pero en realidad, ¿qué te queda de viajar? Pues lo mismo que de leer un poema o de escuchar una canción, ese momento, ¿no? Ese momento que el corazón se acompasa con lo que te está pasando. Y uno de esos momentos de mi vida para mí fue ese momento en el cual partí de comer las hienas ahí en Harare, en Etiopía.
Además, bueno, todas estas anécdotas son las que vas contando, ¿no?, con este enfoque filosófico también de los viajes.
Sí.
Pero ¿de dónde te viene este hobby que se ha convertido al final en una profesión? ¿En qué momento recuerdas haber decidido querer hacer esto?
Yo lo explico en el libro, ¿eh? Yo me recuerdo a mí mismo los sábados por la noche de pequeñito, en mi casa, sentado al lado de mi padre, viendo Informe Semanal. Bueno, yo ya tengo una edad, fui pequeño, a finales de los años 70, principios 80, entonces había pocos canales, se veía en casa Informe Semanal, en blanco y negro además. Entonces ahí, como niño pequeño, me fascinaban absolutamente los programas, cuando el programa Informe Semanal se dedicaba a un país del que no tenía ni idea. Por ejemplo, yo fui a Etiopía porque en Informe Semanal hicieron un reportaje sobre Haile Selassie, que fue el último emperador de Etiopía, que, bueno, cuando era pequeño sufrió un golpe de Estado y lo derrocaron, pero claro que él se declaraba descendiente del rey Salomón, ¿no? Y a mí, como un niño pequeño, descubrí que existía Etiopía y que existía Haile Selassie me impresionó, o que existía también en aquella época el obispo Makarios, que era el presidente de Chipre, que también lo derrocaron. Lo veía en Informe Semanal y pensaba, ¡ostras! O me acuerdo una frase que se me quedó grabada de pequeño viendo Informe Semanal sobre Estambul, un reportaje sobre Estambul, que decía, en Estambul se puede comprar de todo. Si usted quiere un elefante blanco y tiene el dinero, el elefante blanco llegará, ¿no? Y esto se me quedó grabado en la memoria de niño, y ese ansia de conocer ese mundo tan diferente al de mi hospitalendo, ¿no? Uh-huh. La Torrosa, que era donde yo vivía, y me propuse, algún día tengo que ver esta parte del mundo tan extraña, ¿no? Y bueno, y cuanto tuve la oportunidad, pues a eso me lancé. Pero vamos, digamos que ahí fue el origen, ahí en esos programas de sábado informes semana.
Pues mira, si nos escuchan ya sabrán lo que han provocado sus programas. Ahora, por ejemplo, teniendo ya el premio, no habiendo ganado el premio Eurostars Hotels, ¿qué es el próximo reto? ¿Cuál es la meta que dirías que quieres conseguir a partir de ahora?
Bueno, tampoco me planteo una meta. Obviamente, mi objetivo es seguir viajando, seguir leyendo, seguir modestamente filosofando. Sí que es verdad que hay sitios que me gustaría ir. Por ejemplo, espero poder ir este año a Bagdad, que es otra de esas ciudades míticas que por cuestiones obvias pues no he podido visitar todavía, y espero poder hacerlo este año, porque en general Bagdad sí es una ciudad mítica en todos los aspectos, ¿no? El sultanato donde se empezó a traducir Aristóteles después de la caída del Imperio Romano, etcétera. Bueno, es un sitio que quiero ver y que espero conseguirlo, pero bueno, el mundo es gigantesco, prácticamente siempre hay algo hermoso que ver, y la idea es eso, dejarse llevar, o como decía como dice el poema ese de Baudelaire, del cual hemos sacado el título del libro, partir por partir, ¿no? Que es lo que hace el auténtico viajero, simplemente salir al camino. Fíjate que al final, en realidad, por utilizar la metáfora medieval, el hombre es un homo viator, ¿no? Un caminante, en este caso, desde el punto de vista medieval hacia la muerte, pero en realidad, claro, la vida es una especie de camino, por eso en realidad la filosofía, viajar, es siempre una metáfora de la vida, ¿no? Del hombre que camina.
Pues Antonio Fornés, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos tus historias, y que este próximo viaje también vuelvas con un libro debajo del brazo y nos cuentes esas historias, esas anécdotas y la filosofía que siempre te acompaña. Muchas gracias.
Yo lo intentaré. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, que vaya muy bien.
Un saludo.
I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Ara us diem i us desitgem que acabeu de passar un molt bon diumenge i gràcies per la confiança.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.